Catalunya Informació. Bona tarda, són les 6. Primer titular a aquesta hora per l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda, destaquem les cues a la C58 i la C33 a l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, allí des de Montcada, cues d'uns 4-5 quilòmetres i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat, sobretot la ronda de dalt, amb un tram llarg de lentitud i aturades des de l'Hospitalet i fins al Velòdrom d'Horta en direcció al Nus de la Trinitat.
Dilluns, amb problemes a Renfe, amb retards, trens cancel·lats, molts passatgers a les andanes i als vagons. Els sindicats majoritaris ahir al vespre van desconvocar la vaga prevista per avui, però la companyia diu que no ha pogut reorganitzar els horaris. El president valencià Carlos Mazón agafa aire gràcies a un pacte amb Vox per aprovar els pressupostos. L'acord inclou també la negativa a acollir menors migrants i el partit d'extrema dreta demana retallades en ajudes al català. El PP beneeix l'entesa i el PSOE el qualifica de pacte de la vergonya. El 75% dels ciutadans d'Espanya són partidaris d'incrementar el pressupost militar. És el que recull l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que continua posant un PSOE a l'alça al davant d'un PP, també en dinàmica ascendent. Vox recula considerablement i Sumar guanya terreny sobre Podem. La justícia avala el dret a l'eutanàsia d'una noia de 24 anys després que el mes d'agost el seu pare aconseguís aturar el procés de mort digna amb una demanda. És la primera vegada que la justícia es posiciona sobre el recurs d'un familiar que suposa una eutanàsia i conclou que un tercer no hi pot intervenir. Els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladimir Putin, es trucaran demà per parlar de la guerra a Ucraïna. En joc hi ha la possibilitat d'assolir un primer alto al foc en un procés que duen al marge de la resta. Mentrestant, la Unió Europea estudia crear un fons voluntari per oferir més ajuda militar a Kiev. Les retallades dels Estats Units en ajuda humanitària poden provocar la mort de més de 3 milions de persones a l'any, segons alerta l'Organització Mundial de la Salut. Apunta que la interrupció dels programes de lluita contra la malària podrien disparar els contagis fins als 15 milions d'infectats més a l'any. I la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica acusa de generar alarma als responsables de l'acte que es va fer a l'Hospital de Sant Pau ara fa uns dies i en què recomanava a les dones amb implants mamaris que se'ls canviessin passats 10 anys perquè poden generar problemes de salut. En un comunicat asseguren que si les pròtesis estan bé, no cal canviar-les.
Catalunya Informació.
6 i 3, esports.
Marc Casado es perdrà el que queda de temporada per una lesió al lligament lateral extern del genoll dret. El migcampista del Barça encara li han de fer més, però és per saber si cal que passi pel quiròfan. Íñigo Martínez, per la seva banda, té una inflamació al menisc del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes. I la Federació Espanyola de Futbol fixa per al dijous 27 de març la data per recuperar el partit pendent de Lliga entre el Barça i l'Osasuna. El club blaugrana presentarà al·legacions.
I el temps, cel cada vegada més ennuvolat a l'extrem sud del país. Demà dimarts tindrem pluja feble al matí al terç sud i a la tarda i nit ja s'estendrà a més comarques amb la cota de neu situada a 1.400 metres. Tant les mínimes com les màximes seran una mica més altes que avui.
A tothom, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I un nou programa on començo, com cada dilluns, acompanyat de l'Eloi Callazos i de l'Albert Vilar. Albert Vilar, què tal, com estàs?
Hola, molt bona setmana de nou, una nova setmana amb moltes ganes, i ja jo el que considero és tic-tac la carxofada que arriba ja diumenge que ve.
I tant que sí, tenim moltes ganes de que arribi. Eloi Callazos, com estàs?
Molt bé, molt content. Sempre feliç d'estar aquí. Però hi ha una secció avui que no m'agrada.
Quina secció?
Una.
Una. Ja la descobrirem segons vagi avançant del programa. Més enllà d'aquesta secció, que l'Eloi no vol ni nombrar, Albert Vilar, de què més parlarem avui?
Avui començarem, com sempre, amb els informatius, amb les últimes notícies de Sant Boi. Parlarem amb el nou campió santboià del trofeu ibèric de proves combinades. També parlarem del tema de Rodalies A i de la Rodalia Renfe.
Ai, ai,
quins
ai.
Problemes causen. Parlarem amb el creador de la tenda de moda Barcelona, de l'Indian Cheesecake. I bueno, a la secció que no li agrada a l'Eloi, parlarem d'aquest últim partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. I segona hora, i ja sabem que és dilluns, així que tenim esport local amb moltes coses que explicar.
Alguna cosa que puguis adelantar, Eloi, del que passarà a l'esport local?
Bueno, cap dels dos equips de la primera que t'ha guanyat i un s'allunya molt dels play-offs.
Doncs ho veurem en pocs minuts. Jo sóc el Jon García i fins les 8 de la tarda us acompanyaré amb aquest equipàs. Som gent de carrer. Cançó i comencem amb el programa. Fins ara.
Ey, nunca leíste mensaje, lo perdí entre tanto texto. Lo siento por haber tardado en contestar 3 meses, 10 días y 6 horas. Y sé que ahora está un poco fuera de contexto, pero es que estaban poniendo tu canción favorita en la emisora. Pensé que tendrían otro tono si algún día te hacía una canción, unos acordes más tristes y contar cómo fue mi versión. Y aunque te sigo echando de menos y quitas en nuestras fotos del salón, no consigo odiarte, no tengo motivo, no tengo otra opción. Duermo en tu lado de la cama cuando estoy con otra pa' que no se sientan especiales. Ella tampoco les importa, solo me dejan una nota con sus redes sociales. No sé si quieren que les siga o que les hable, pero no sé de qué les vale. Si mi algoritmo está empeñado en que tú eres la correcta y viendo tus fotos me duele todo. Ahora me acuesto solo, despierto solo, cocino solo, recojo solo, veo peli solo, hago todo solo. La única vez que no estoy solo es cuando veo mi reflejo en el disco de oro. Sabes que no lindo, bueno, no muy bien del todo, pero I still loving you.
Loving, loving, keep on loving, loving you. I keep loving, loving, keep on loving, loving you.
A ver tu tatuaje, aunque esta vez en otro cuerpo. Y no pude evitar el parar y pensar en cómo te irá ahora. Siempre me cruza tu amiga y cada vez que me la encuentro, siento que me has olvidado y por cómo me miras sé que ya no me odia. Este mensaje no tiene un motivo, borro y escribo, borro y escribo. Mierda, esto solo me pasa contigo, te lo juro, está el gato de testigo. Y ya que estamos, si tienes tiempo, a ver si vienes a recoger tu abrigo. Yo sigo soltero, pero tranquila, prometo portarme como es debido. La yaya se acuerda de poco, pero siempre me saca tu nombre. Siempre le gustaste pa' mí porque está desde que éramos pobres. Y la vecina se mudó, la nueva te caería mejor. Oh, oh, aún a veces por error siguen llegando tus cartas al buzón.
Todavía
me quito tu anillo cuando estoy con otra, me lo pongo en la intimidad. Borré nuestra foto del iPhone, pero hice una copia de seguridad. Ayer olí tu perfume mientras andábamos por la ciudad. Y le dije a los míos, está todo bien, pero a mí no me puedo engañar. Aunque no es lo mismo sin ti, me río imaginándonos discutir. Me suelo decir que no, pero sí. Baby, I still love you.
Keep on loving, loving you. Keep on loving, loving you. I keep loving, loving. Keep on loving, loving you. I keep loving, loving. Keep on loving, loving you. I keep loving, loving.
Thank you.
6 i 10 de la tarda comença Gent de Carrer. I Albert Vilar, quines efemèrides ens portes en el dia d'avui?
T'he d'explicar que és... T'he d'explicar que se m'acaba de borrar l'efemèride, t'imagines? Sí, 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 se m'acaba de borrar, l'estic començant a cargar ràpidament. Jo només volia felicitar unes persones.
Endavant.
Que, mira, ara mateix sí que les tinc. Ràpidament, vull felicitar a Edin Zeko, un davanter d'aquests que em molesta moltíssim perquè sempre et marca.
Mític.
A Miles Kane, que és un músic i guitarrista britànic de les bandes The Little Flames, The Rascals i The Last Shadow Puppets. No sé qui és, però per felicitar el seu cumple vull que es decideixi perquè no es fot tantes grups. I també de Shinji Kagawa, un jugador amb una trajectòria espectacular per a Europa que va acabar al Real Zaragoza, o sigui, és un home que té tots els meus respectes, i de Matthew St. Patrick, que és un actor nord-americà, que tampoc sé qui és, però m'ha fet molta gràcia que compleixi anys el dia de Sant Pancracio, de Sant Patrici, que és avui mateix. Llavors, moltes felicitats a Sant Patrick i a tots els borratxos que celebraran avui Sant Patricio.
I repassem quins han estat els temes del cap de setmana, començant per Europa, Eloi.
El president del govern, Pedro Sánchez, defensava ahir l'augment de la despesa en defensa perquè només Europa sabrà protegir i cuidar Europa. I va demanar ser solidaris amb aquells països pròxims a Rússia que poden sofrir algun atac, com és el cas de Finlàndia.
I la llei d'enemics estrangers.
Donald Trump ressuscitava el dissabte la llei d'enemics estrangers de 1789 per accelerar les deportacions d'immigrants veneçolans relacionats amb bandes criminals. La decisió només augmentava en peus un parell d'hores perquè un jutge federal de Washington va emetre una ordre per a bloquejar la cautelar de la deportació per a qualsevol persona migrant sota aquesta llei que no havia estat invocada des de la Segona Guerra Mundial.
I quina ha estat la imatge?
Doncs el Vaticà va publicar ahir la primera imatge del Papa, una imatge que mostrava a Francisco, de 88 anys, a mig costat i des de darrere, assegut davant de l'altar de la seva capella privada en la clínica, la qual va ingressar el passat 14 de febrer. Hores abans, el Papa havia escrit per a l'Àngelus que està travessant un moment de prova.
I torna l'atenció.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar el dissabte una sèrie d'atacs a gran escala contra objectius militars a Yemen, controlats per milícies judíes aliades de Hamas i finançades pel règim iranià. L'atac va aconseguir radars, defenses aèries i sistemes de missils i drons. Segons fonts estadounidenques, que asseguren que entre el mig centenar de morts que van deixar els seus atacs hi ha diversos líders de la milícia.
I Albert Vilar, avui és el Dia Internacional de...
Dia Internacional del Muay Thai i Dia de Sant Patricio, alcohol i arts marcials, una combinació perfecta.
I tant que sí. 6 i 13 de la tarda, moment d'actualitzar-nos. I comencem aquest repàs de les notícies explicant que finalitzen les obres de reurbanització del carrer mossèn Jacint Verdaguer i el seu entorn, Albert.
El procés de transformació de l'espai públic ha fet un nou pas endavant a Sant Boi. Les obres de reurbanització del carrer mossèn Jacint Verdaguer han finalitzat. I s'hi ha millorat l'accessibilitat, s'han ampliat les voreres i s'ha renaturalitzat l'entorn. També s'ha configurat un eix perpendicular amb rampes per millorar l'accés als anomenats pisos de la muntanyeta i la seva connexió amb les parades d'autobús de la zona.
I els agricultors de Sant Boi veuen la llum al final del túnel?
Doncs sí, respecte al tema de la seguretat als seus camps. Ells porten anys denunciant la falta de seguretat, però les últimes setmanes han començat a veure una resposta efectiva per part de les autoritats. Després dels recents robatoris que han afectat greument el sector agrícola i pagès de la zona, l'Ajuntament de Sant Boi i els pagesos han estret la col·laboració per a posar fi a aquesta històrica problemàtica. En parlarem demà a Gent de Carrer amb el Germán Domínguez.
I queda detingut un home per robar a una persona gran després de treure diners d'un caixer.
Els fets van tenir lloc dissabte a les 11:30 del matí a la plaça Catalunya, concretament al costat del caixer automàtic de l'oficina bancària del BBVA. La víctima havia retirat diners del caixer quan, poc després d'acabar l'operació, un home se li va apropar i el va robar. Un ciutadà que havia presenciat l'incident va alertar una patrulla de la policia local que es trobava a prop del lloc dels fets. Gràcies a la ràpida intervenció dels agents, es va poder localitzar i detenir el presumpte lladre poc després.
I avui comencem parlant d'esport i ho fem a l'atletisme. Albert, què ha passat aquest cap de setmana?
Avui ho adelantem una mica, Eloi. Doncs que aquest cap de setmana celebrarà el Trofeu Ibèric de Proves Combinades a la ciutat portuguesa de Pombal, on la Federació Espanyola d'Atletisme i la Federació Portuguesa d'Atletisme han competit amb els seus millors atletes en aquesta deuena edició del torneig, on a més han competit per primer cop categories des de sub-18 fins a categories absolutes. I adivines què, Eloi? Doncs que hem tingut un campió sambollà en aquest Trofeu Ibèric, i és que el Pol Ferrer, l'atleta sambollà del Cornellà Atlètic, s'ha coronat com a campió sub-23 d'heptatló, marcant un nou rècord de Catalunya amb un total de 5.986 punts al rècord de Catalunya i el segon màxim històric d'Espanya sub-23. Pol Ferrer va imposar les proves de llançament de pes d'altura i de 1.000 metres, a més d'estar al podi a moltes altres proves, una constància que l'ha fet aconseguir, com he dit, la segona millor marca espanyola de tots els temps en categoria sub-23. Així que parlem amb el protagonista, que està ara mateix tornant de Madrid. Pol Ferrer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho hem dit, campió del Trofeu Ibèric de proves combinades amb rècord de Catalunya i segon d'Espanya sub-23. Com et trobes, Pol?
Cansat. No, molt bé.
Anem pas a pas perquè ens expliquis una mica com has viscut aquest torneig. Després de... Aquí serà una mica cabron. Després de que no sortissin les coses al Campionat de Madrid, com arribaves per aquesta competició?
La veritat és que fins no fa una setmana no tenia gaire ganes de fer aquesta competició, simplement perquè no sabia per l'objectiu principal de la temporada i estava com una mica ja cansat d'aquesta temporada tan llarga. I, bueno, al final, no sé, em vaig motivar, vaig veure que els entrenadors estaven sortint coses interessants i vaig dir, bueno, anem a intentar-ho.
Pues, doncs el primer dia quedes segon amb els 60 metres i en longitud i acabes en primera posició de llançament de pes. No sé com van ser aquestes primeres 24 hores, com et vas sentir a les primeres proves, Pol?
El 60 va costar una mica, vaig tenir una mica de malestar previ, però, bueno, teníem, sort que teníem metges allà i em van donar un parell de cosetes. Després la llargada, guai, perquè bueno, ja sabeu el que va passar a Madrid, doncs sí. Ja no ha tornat a passar més, i bons salts, amb moltes coses a millorar que m'interessa això. I bé, després el pes i l'alçada, guai. El pes encara no m'acabo de trobar, però l'alçada és que ja des del minut 1 ja sabia que podia haver de sortir bastant.
La veritat que molt bones marques i així ho ha demostrat el teu campionat. Jo et volia preguntar, perquè em fa molta curiositat, que el Tai David Lum va ser el teu principal competidor, el teu company de selecció, que al final va quedar en segona posició, també va ser líder en algunes proves on tu vas quedar segon. No sé com es porta aquesta rivalitat, no sé si ajuda a millorar mútuament, si es piqueu una mica, com és tot?
Sí, sempre ens piquem, o sigui, ens coneixem de tota la vida, som molt amics, però és el que hi ha. A competició som rivals, ens portem bé, però no deixem de ser el que som.
I quan et vas veure campió? Quan vas veure que dius, hòstia, ja deixo un pau al David, ja el supero, i crec que ja quedaré campió.
A la perxa. A la perxa.
I, si no m'equivoco, també, si em corregeixes, és així, marca personal els 1.000 metres, si no m'equivoco. Pot ser, Pol?
Sí.
No sé com et vas sentir. Si és la prova en la que et vas sentir més còmode o simplement, mira, va sortir...
No, va ser la que em vaig trotar pitjor, anava ofegat, o sigui, a falta de dues voltes, que són 400 metres, anava ja apretant les dents, tirant amb qualsevol part del cos que tenia, perquè sabia que havia de fer una marca molt baixa, cosa que suposava un esforç molt elevat, però bueno, jo no vaig intentar-ho.
Sí, bueno, bona senyal que l'aquest sentis pitjor acabi en millor marca. No sé, Pol, ja quina és la clau per tu aquesta victòria, com et vas sentir en general durant tot el campionat i què t'emportes d'haver quedat en primera posició?
Bueno, m'emporto aquesta primera posició, la marca, que em porta, o sigui, m'obre moltes portes en futures competicions i en general em vaig sentir molt bé. Va ser una competició en la que vaig estar molt còmode, els portuguesos ens van tractar molt bé, almenys els de la nostra categoria ara molt propers i mantenir conversacions, o sigui, ja que ells poden parlar una mica l'espanyol, sí. I molt guai, va ser tot molt guai. Doncs, molt bon ambient.
Doncs et tornem a felicitar per aquest campionat. Pol, ja per acabar, pròxims reptes, no sé quines són les pròximes competicions a les que podràs estar, no, crec que no arribes al Mundial de Xina, no sé què em pots comentar.
Bueno, ara primer de tot seria el campionat de federacions que es farà a Fuerteventura, que serà la primera que faré. Després suposo que serà el Meeting Internacional d'Arona. I ja no sé si quedarà algun més pel mig, però aquests dos són els principals.
Doncs apareix, Pol, per un altre campionat. Així que Pol Ferrer, atleta Sant Boià i campió del Trofeu Ibèric de Combinades. Gràcies per parlar amb nosaltres i bona tornada a Sant Boi.
Moltes gràcies.
Vagi molt bé.
Adéu.
I la setmana passada us explicàvem que la situació amb Rodalies era absolutament límit. Això és el que deien a gent de carrer, el Dani i la Inara, que són dos testimonis que agafen la Renfe cada dia.
La verdad que fue un partido bastante complicado. Teníamos un planteamiento de partido que lo habíamos trabajado.
Doncs era un partit complicat, això d'agafar la Renfe, segurament. Escoltem els testimonis.
No funciona gens bé, no és una cosa puntual. Jo agafo el tren de dilluns a dijous cada dia per anar a Barcelona i és un drama. O sigui, cada dia és un drama, cada dia és un... Bueno, no saps a quina hora passarà, els horaris ja ningú se'ls mira perquè mai els compleixen. Un dia a les 9 del matí vas agafar el tren i hora punta, pot trigar 30 minuts anunciat al panell que el tren trigarà 30 minuts, de vegades és curt. Hi ha tanta gent que no pots entrar. T'has d'esperar el següent, que pot trigar 20 o 25 minuts més, i aquest és el panorama que tenim. Sí.
Jo dic que és la relació més tòxica que tinc, perquè al final és com que l'odies, però la necessites, no? Perquè com arribaràs ara a Triunfo a Pla Catalunya sense ella, llavors es porta com es pot. El punt és que l'usuari de Rodalies es troba abandonat. O sigui, et sents abandonat, és la realitat, i has de buscar les teves alternatives. O sigui, jo al final com a viatger que he estat hores i hores tirat, perquè és que et sents tirat a les estacions, tirat al bell mig de qualsevol recorregut, et veus completament tirat. Llavors t'has de buscar una mica la vida, rutes alternatives, autobusos, vés a saber on paren, doncs com no agafar el ferrocarril.
Així es defensava de tot això Òscar Puente, ministre de Transports.
Senyor Gavín, usted subraya que las incidencias que están teniendo lugar en Rodalies de Cataluña son consecuencia de un abandono y una falta de inversión por parte del gobierno de España. Bien, yo le reto a que me diga cuál de las últimas incidencias que han ocurrido en los últimos 10 días en la red de infraestructuras ferroviarias de Cataluña, de Rodalies y de alta velocidad, son consecuencia de una falta de inversión. Dígame una. Yo le voy a decir que es exactamente lo contrario. Si se están produciendo incidencias, más allá de las que son ajenas al prestador del servicio Renfe y al gestor de la infraestructura SADIF, son precisamente por lo contrario. Porque estamos en este momento realizando un volumen de inversiones muy difícil de compatibilizar con la prestación del servicio.
Però la cosa ha anat a pitjor. El que semblava una vaga ha acabat sent una completa confusió. I, com sempre, els més afectats de tot això han estat els passatgers.
Sí, que cabron.
Marc Presseguer, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda, Ion.
Com han estat els fets?
Principalment, el que ha passat aquí és que ahir a les 8 del vespre s'arriba un acord in extremis, a l'últim moment, amb els grans sindicats per desconvocar aquesta vaga de Renfe i, de manera conseqüent, doncs, Renfe ha comunicat als usuaris que aquesta vaga quedava desconvocada. La cosa és que avui al matí comencen a encadenar incidències a la xarxa i els usuaris diuen que els trens que havien d'arribar no arriben o que arriben extremadament tard, doncs és que la vaga no està desconvocada del tot o que Renfe no ha pogut solventar bé els horaris que havia de fer davant dels trens, i és el que ha passat.
Hi ha hagut com una espècie de vaga encoberta, diries?
No, o sigui, s'arriba perfectament a un acord amb els dos grans sindicats, però hi ha dos sindicats minoritaris que mantenen la vaga. Tampoc Renfe no ha sabut informar ni els usuaris ni els caps que hi havia, han sabut informar els seus treballadors sobre la vaga. No han tingut la capacitat de reestructurar els horaris perquè la vaga es va desconvocar a última hora, i tampoc hi ha hagut la comunicació clara amb els passatgers, que estan completament indignats encara a hores d'ara.
Clar, exactament, el problema és una mica aquest, no? Que la gent té la sensació de que estan absolutament desconnectats del que passa i que no se'ls té en compte perquè, com dius, esperaven que avui les coses poguessin funcionar normal i no ha estat així ni molt menys.
Sí, Renfe no és un servei que es conegui per funcionar especialment bé, tu mateix ho sabràs, John, i la gent, doncs, està una mica cremada, i el que ha fet avui, doncs, és una de moltes incidències, passa que ve agreujada perquè ahir, en principi, això s'havia desconvocat.
Sí, sí, de fet ho vam parlar la setmana passada, gent de carrer. Avui en tornem a parlar, com diem, perquè ha canviat la situació i perquè segueix sense acabar de resoldre's d'alguna manera, amb un Rodalies que a més es troba en un estat ara mateix de traspàs a nivell de qui té el control sobre tot això. Ara mateix, en quin punt es troba realment el traspàs de Rodalies?
El traspàs de Rodalies s'ha modificat amb els acords que es van arribar ahir amb els sindicats i els treballadors. O sigui, els treballadors de Rodalies i de Renfe Mercancías protestaven que se'ls traspassés a una empresa de gestió pública que és entre Estat i Generalitat. Llavors la vaga es desconvoca perquè els treballadors es troben més còmodes únicament en mans de Renfe, i és el que ells va intentar trobar en un punt d'acord, que era que es mantinguessin encara controlats pel que és més aviat l'Estat, i que hi hagués un paraigües de Renfe per cobrir els treballadors i que no se'ls traspassés a ells. Clar. Un dels acords que es va arribar ahir, precisament, és que l'Estat, hi ha una empresa mixta que administrarà Rodalies, doncs els acords que es va arribar és que l'Estat tindrà la majoria d'accionariat de l'empresa mixta, que en principi era la Generalitat, que havia de tenir. La Generalitat ara el que tindrà és més representació o més poder pel que fa a l'administració del que serà Rodalies. Això sí, llavors els treballadors també voldran que es respectin els drets i les condicions laborals, que són bàsiques per treballar.
Clar, exacte. Ells el que temen és que amb aquest canvi d'empresa que poguessin canviar les seves condicions, i d'alguna forma el que volen fer és blindar-se en aquest sentit.
Sí, ells el que busquen és que no siguin traspassats, ells volen seguir estant sota aquest paraigües de Renfe, i tampoc volien que se'ls traspassés en ells i que tampoc es controlés l'accionariat del que serà aquesta empresa mixta que controlarà Rodalies. No volien que la Generalitat tingués la majoria, que al final és un 51% i un 49% per l'altre, crec. Per tant, és molt simbòlic en aquest sentit tenir la majoria, però sí que t'atorga cert posicionament per sobre de l'altre, que és el que tindrà l'Estat.
Respecte a això que parlàvem, quines han estat les reaccions dels partits polítics?
Bé, respecte a tot el que ha passat avui, per una banda hi ha el PP, que ha aprofitat, sempre des del principi s'ha posicionat en contra d'aquest traspàs de Rodalies, llavors el PP ha aprofitat aquesta situació per continuar posant en dubte que el traspàs serveixi per millorar el servei de Rodalies. Els comuns, per altra banda, exigeixen millores per fer front a la situació que s'està visquent avui, i que és el que et dic, avui ha explotat tot perquè ha estat com tot molt caldejat amb l'actualitat dels últims moments. Però
i perquè la gent se sent enganyada, d'alguna manera.
Exacte. I els usuaris de Rodalies porten molt temps viatjant amb un mal servei.
Sí,
llavors,
sí,
avui ha explotat tot, i els comuns el que exigeixen són millores per fer front a aquesta situació i que no es repeteixi, i que no es repeteixi ni es mantingui, perquè hem agafat com la situació del mal servei de Rodalies com una normalitat, ja.
Sí, sí. De fet, ens explicaven a gent de carrer testimonis que hem escoltat ara fa pocs instants, que ens expliquen justament això, que ells l'agafen cada dia, però que no poden calcular quina és l'hora a la que surt el tren exacte, perquè arriben amb una hora que és impossible de calcular i que no et pots fiar dels horaris, no? Llavors ells arriben allà, agafen el primer que passi perquè no hi ha una alternativa real.
Exacte, llavors ells... I és per això que els partits també estan posicionant, perquè no sap ben bé si el pacte aquest traspàs garantitzarà que el sistema funcioni bé.
De fet, des de l'Estat, des del PSOE, el que s'està dient és justament, també ho hem acabat d'escoltar ara mateix fa pocs instants també a gent de carrer, és justament que estan invertint diners i que això el que fa és que hi hagi més obres, i les obres justament el que causen és aquest malestar o que els trens no funcionin del tot. Això és molt matisable perquè aquestes obres hi ha molts moments que és difícil de veure exactament on estan, i perquè també el que es diu des de la Generalitat, el que es diu també justament des de Renfe, des de Rodalies, és justament que no hi ha inversió. Per tant, el debat està servit i el seguirem tenint en els propers dies. Més enllà d'això, quins són els escenaris que tu imagines de cara al futur? Perquè ara mateix ho tenim tot a l'aire.
De cara al futur pot passar o bé que el traspàs estigui endavant i es faci 100% i que l'empresa mixta sigui tal i com està previst amb les condicions que es van pactar ahir, que les estan dient ara, que és que la majoria d'accionariat serà de l'Estat i que el Consell de l'Administració tindrà més influència de la Generalitat, i a partir d'aquí ja veurem si el servei millora o no, que és el gran debat que hi ha ara. L'altre escenari podria ser que es talli el traspàs i torni tots en mans de l'Estat o de Renfe Viajeros. I pues, ens podríem imaginar un tercer, que és que segueixi negociant amb els sindicats i que es vagi veient com si la Generalitat guanya o perd poder respecte al control d'aquesta empresa mixta de l'administració.
Doncs veurem què és el que acaba passant. Marc Prasseguer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
Moltes gràcies a tu, bona tarda.
Són 6:45 de la tarda, seguim en directe a Gent de Carrer. Hem parlat, com diem, amb el Marc Prasseguer per repassar aquesta situació amb Renfe. Vosaltres, nois, què penseu? Es solucionarà això o què?
Jo crec que és el dia de la marmota, Renfe.
Una mica sí, fa aquesta sensació. Eloi, tu què?
No, igual, crec que és molt difícil, ja ho vam parlar, no? Que vam fer lo de passar les responsabilitats de Generalitat o una part, i tampoc ha canviat tant, no? Suposo que en el futur ho podrem veure.
L'Albert sempre diu que mai agafa la Renfe, tu sí o
jo no.
Tu tampoc?
Jo bus o ferros, no, mai la Renfe.
Molt bé, per alguna cosa serà, segurament, no?
Sí,
sí, doncs de la Renfe passem a parlar d'una cosa, Albert, que com sempre ens fa entrar gana, eh? No sé com ho fem a Gent de Carrer, però sempre acabem igual.
L'hora, l'hora.
No només de berenar, sinó en concret de cheesecakes, Albert.
Sí, avui parlem de 99 Cheesecake. No sé si coneixeu, John i Eloi, us sona d'algú?
De res, socials? Crec que ens has donat poc la tabarra amb aquest tema. Tu, Eloi, et sonava
no
o què?
No, ni idea.
No tens absolutament ni idea. Doncs no. Si volem descobrir què és 99 Cheesecake, ara ho repassem, però em sembla que pel nom ens podem fer ja una idea. Roger Betocini, de 99 Cheesecake. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bona, què tal? Com estàs, noi?
Explica'ns què és exactament això de 99 Cheesecake.
Bueno, em faré el boig i pensaré que no ho coneixeu.
Sí, sí, anem... dissimularem tots plegats una mica, això és ràdio.
Vinga. Venem porcions de pastís de formatge a 99 cèntims, aquí a Barcelona, tenim dues botigues, i aquestes porcions també se li poden afegir toppings, no?, que és la part xula del negoci, que pots personalitzar la teva porció de pastís de formatge.
I això del 99, de què ve això?
Bueno, de què costa 99 cèntims, i també som superoriginals aquí.
Sí, home. I tant que sí.
Le metemos un componente inglés que sempre dona moda i 99 Cheesecake.
I com va néixer aquest projecte, Roger?
Doncs mira, va néixer d'un viatge a Nova York on allà està el 99 Cent Slide Pizza, i ve a ser una mica el mateix, no? Estàs rodejat de llocs on l'slide de pizza et costes entre 5 i 6 dòlars i de cop et trobes un lloc que costa 99 cèntims. Doncs nosaltres venim a fer una mica el mateix, a intentar democratitzar el dolç, intentar que totes aquestes porcions que no baixen dels 4 euros, doncs que baixin, i que baixin a un ritme abismal. És a dir, que passin dels 4 als 99 cèntims.
I vosaltres, quan veu iniciar aquest negoci, al vostre voltant hi havia gent que tenia coses similars, o era una cosa nova el que fèieu vosaltres?
No, és una cosa, com a mínim a Espanya, és completament nova. No, s'han vist, o sigui, existeixen negocis similars, per exemple, hi ha un de tacos a un euro, hi ha un de patates frites a un euro que porta McBars un munt d'anys, però en la part del dolç, de moment, no existia.
Doncs mira, dèiem que no sabíem absolutament res d'aquest 99 Cheesecake, que entenc que tampoc sabràs res d'aquest col·laborador de Gent de Carrer que et parlarà ara mateix, no?
Exacte, no en tinc ni idea.
Jo vull preguntar, perquè tu et vas fer molt viral a les xarxes amb 99 Cheesecake, fins i tot abans d'obrir, però sí. Jo vull preguntar-te la clave del dinero. Quina creus que ha sigut la clau? Perquè al final, a la tenda que porta de carrera i veu que porta obert 4 mesos, està bastant plena quasi cada setmana, quina creus que és la clau al final de passar de ser viral a les xarxes al que estigui plena totes les setmanes?
Oferir producte de qualitat. És l'única forma de retindre la gent, de crear confiança. Al final, per més que tinguis un ganxo bo, si el teu ganxo és bo, però després la gent ho prova i diu «Vaya mierda», ni repetirà, ni ho recomanarà, ni farà vídeos de TikToks, ni posarà bones ressenyes. En canvi, no tenim ni un vídeo dolent a TikTok criticant els nostres pastissos, tenim una puntuació de 4,6 a Google, tota la gent que ve torna, perquè al final el que estem creant és un concepte, és tindre algo a preu ridícul, però d'una qualitat suprema.
Doncs ja coneixem una miqueta millor aquest negoci, però ha obert una nova botiga. No sé què ens pots explicar d'això, Roger.
Sí, hem obert a Gràcia. A l'Eixample teníem un públic molt divers, teníem un públic tant local com turista, i hem decidit apostar pel públic local, obrir un barri que és potser el més barri de tota Barcelona.
Quin és? El barri de Gràcia, eh? Anda que no.
Obria Gràcia, sí, sí. Obria la vila. I obria un dels carrers més populars de la Vila de Gràcia, com el Gran de Gràcia.
En quin moment dones el pas d'obrir aquesta segona tenda? Perquè obres a octubre la primera i estem a març i ja està la segona.
Sí, la visió de 99 Cheesecake és molt clara. És estar a tots els llocs d'Espanya on hi hagi més de 300.000 habitants i, per tant, l'expansió és la clau del negoci. O sigui, ha de ser ràpida, ha de ser efectiva, ens l'hem de jugar... Ens hem de quedar 0 euros en la compta i que no ens tremolin les mans, però és el que ha de passar. O sigui, hem d'anar amb la visió superclara, amb una intenció, amb una missió, i a per totes.
Jo et faré ara una pregunta que no t'agradarà, ja ho sé, pel que sigui. És que la gent a TikTok al principi es preocupava molt perquè no et sortien els números, els típics comentaris de «seguro que no le salen los números», «seguro que pierde dinero». Roger, només per intuir-ho als oients, surten els números, quan es pot arribar a vendre a 99 Cheesecake a nivell de pastissos o en general?
Em fas preguntes delicades que no m'agrada contestar.
Ja ho sé. Un barem.
La respondrem. Mira, justament aquest diumenge vam fer rècord a Aribau de número de porcions venudes i vam vendre 2.000 porcions.
Hòstia.
Només a la botiga d'Aribau. De mitja estem venent més de 1.000 porcions al dia en cada botiga, però sí que és veritat que hi ha dies que la demanda és espectacular, que és brutal, i passen coses com aquestes.
I el missatge al final, que la gent aquesta que es preocupava que si perdies diners, pues que els perdis, no? Que t'estafin, no?
Exacte, sí, no, està clar. O sigui, hemos venido aquí a palmar pasta.
Exactament. Pues tornem a aquesta segona botiga, el carrer Gran de Gràcia 194. Com han anat aquests primers dies? Com ha sigut la vostra obertura? Com ho he portat a tu i la Laura García, la teva co-creadora i copropietària de 99 Cheesecake?
Sí, bueno, al principi, el primer dia, de fet, seré supertransparent, va anar malament. De fet, el primer dia vam perdre molta pasta perquè vam fer molts pastissos i vam vendre potser un 20, un 30% i tot l'altre van ser mermes. Sí. El primer dia vam palmar molt. Després, amb els següents dies, ha anat millorant la cosa. És un públic molt diferent. Jo, que he estat a la botiga tots els dies atenent, és un públic d'edat molt més avançada, és un públic local, gairebé no tenim turistes. És un públic que no li arriba al vídeo de TikTok. Per més que els vídeos de TikTok que hem anat penjant superen les 200.000 visites, no els hi arriba aquest vídeo, aquest tipus de públic. Aleshores, no ha sigut un èxit, no ha sigut el major èxit.
I què podeu fer o què teniu pensat per dir-ho així? Al final són públics molt diferents, Aribau i Gran de Gràcia. Què es podeu fer per adaptar al barri o quines són les idees per al final, bueno, donar publicitat, òbviament, a aquesta segona tenda?
Sí. Aviam, no ha sigut una catàstrofe, eh? No ha sigut un drama. De fet, el tercer dia d'obertura vam facturar el que vam arribar al cinquè mes a Aribau. Vull dir, el ritme és superal igualment, però si ho comparem amb el que fem avui dia a Aribau, òbviament és molt més baix. Tot i així, el que hem de fer ara és enfocar el màrqueting d'una forma diferent. Al final, el màrqueting de TikTok i Instagram que hem fet fins ara ens ha anat molt bé per Aribau, perquè el públic és el que és un públic jove, és un públic que està molt a xarxes, amb una edat mitja molt diferent a la que podem trobar a Aribau, a Gràcia, Per tant, ens toca fer màrqueting de guerrilla, ens toca anar a fer publicitat a comerços locals, a crear el boca a boca, però de forma superintensa. Per exemple, l'altre dia, a Gràcia, jo potser em vaig passar 3 hores parlant amb els clients a fora. Per què? Perquè eren àvies, perquè eren avis, perquè eren gent i senyors de 50 anys que el que busquen és proximitat, properitat, entendre el negoci, transparència, honestitat. I ens toca donar això més que mai.
Jo vull preguntar, al final, Roger, sou molt joves, tu tens 22 anys, la Laura, la teva companya, té 24, i veu obrir a l'octubre aquesta botiga llançant-vos a l'aigua completament. No sé com ha canviat 99 Cheesecake des d'aquella primera obertura a Ribau fins ara. No sé quines millores heu implementat, quines coses es pot dir que heu millorat, quines coses heu canviat.
Bueno, hem canviat moltíssim, sí, però moltíssim. Al final vam començar fent cheesecakes amb motllos de 2,50 € i ara estem fent amb motllos d'acer inoxidable que costen 25 € cada un i en tenim 400. Per tant, el canvi, la professionalitat, ara a Gràcia tenim Open Kitchen, es pot veure absolutament tot lo de dins, perquè som superprofessionals, supernets, està tot cuidat al mil·límetre, al final tenim una cuina de gairebé 50 metres quadrats. Som molt més professionals. Al principi vam començar per tirar-nos a la piscina amb els diners que teníem per provar, vam veure que funcionava i a partir d'allà pico i pala. Cada aposta que fem és més arriscada que l'anterior perquè cada cop en juguem més. Al final, a l'inici, quan vam apostar per Aribau, en jugàvem relativament poc. Érem la Laura, jo i dos treballadors. Ara som la Laura, jo i 26 nòmines que hem de pagar cada mes. Per tant, obrir una nova botiga no és una opció fàcil, és una opció que si fracassa són moltes nòmines que hem de cobrir.
26 nòmines? Ho hem escoltat bé, això?
Sí, són 26 d'equip.
Quins són els rols que teniu aquestes 26 persones? Ostres, és que em semblen moltes.
Sí, no, al final són 26, no són full-times tots, són la majoria són part-times, però venen 26, doncs, que a cada local tenim dos torns diferents, a la posició de vendes, després tenim producció, i la gent que està de cap de setmana i la gent que està entre setmana és diferent.
I això ha sigut una projecció lineal? O sigui, tu quan vas obrir l'octubre t'esperaves estar així o tenies planificat arribar a aquest punt, bueno, de treballadors i de segona tenda a aquestes altures? O al final ha sigut una mica ir sobre la marxa?
El forecast era aquest. El forecast era obrir els 6 mesos, però sí, és un negoci completament exponencial. Si comences ara, costarà molt atrapar-nos perquè al final és això. Nosaltres ja estem en la roda de l'exponencialitat. Ja és un moment diferent, però com més creixis, més exponencial és.
I quins són els pròxims reptes? No sé què t'esperes de les pròximes setmanes i potser ja més a futur els pròxims mesos.
Sí, bueno, el següent pas sí o sí és obrir a Madrid. Això és algo que hem fet públic en alguns diaris i fem públic a la ràdio.
Què té Madrid que sigui tan atractiu per tu o per al projecte?
Bueno, pel projecte és un públic superampli, superdivers, amb una quantitat de persones, de tràfic, de turisme bestial. És molt comparable a Barcelona, a la zona de l'Eixample on estem. Per tant, ja han validat el negoci, ja han validat el model, ara només falta replicar-lo. I Madrid és el més replicable que podrem trobar.
I tu t'instal·les a Madrid o et quedes aquí a Barcelona?
Jo i la Laura ens multipliquem per dos.
Ah. Fa preguntes punyeteres aquest periodista, eh?
Sí, aquest tio va matar, eh?
Bueno, ja per anar acabant, anem a fer una mica de gana. Roger, per la poca gent que encara no us conegui, no sé quins són els vostres cheesecake especials, què recomanaries de venda que teniu ara mateix en Internet Cheesecake?
Doncs mira, ara al local de Gràcia sobretot tenim un pack nou que no està arribat, que és exclusiu de Gràcia, que és el pistacho lover. És clàssica, amb crema de festucs i festucs cruixents. I està boníssim, la veritat. També hem canviat la recepta del de xocolata blanca i està brutal, el cheesecake de xocolata blanca. I com a cheesecake del mes tenim el cheesecake de tiramisú. També està molt bo.
Hi hauria alguna possibilitat de que, pel que sigui, algun cheesecake algun dia acabés aquí a Ràdio Sant Boi o què?
A mi
m'ha entrat gana, no et mentiré. No et mentiré. Alguna cosa més, Albert, que queda per dir?
No, només repetim per la gent de Sant Boi. Roger, on us podem trobar?
Mira, ens podeu trobar a Gran de Gràcia 194, al local de Gràcia, o a carrer Aribau número 42.
Molt bé, doncs queda tot explicat. Moltíssima sort, Roger Bettosini, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer. 6:44 de la tarda. Senyores i senyors, estimats oients, ahir va ser un gran dia. Va ser un gran dia per això.
No, no. Levantó a l'interior de l'àrea, la rematada, gol de la Fera. La centrada, xut, Ferran Torres, la rematada, cap gol! Gol del Tauró!
Finta la centrada, la posa per la mínima mala a la frontal, el retalla Gallagher, el xot, rebota en un rival, gol!
Gol! Ferran a l'interior de l'àrea, rebotada, gol! El Barça perdia 2-0, havia remuntat amb el 2-3, era una de les últimes jugades del partit, servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid, i tothom a pressionar, incansable Rafinha, ha anat a buscar el rival, ha generat la pèrdua, Ferran Torres ha aparegut per allà, i el Tauró, nyac, Atlètic de Madrid 2, Barça 4!
Quin autèntic momentàs, Albert Vilar, eh? Com ho vam gaudir així, això, eh?
Que jo m'ho vaig passar molt bé, però veig la cara d'un colorado que està aquí, que potser no s'ho va passar tan bé.
És que ho vam gaudir nosaltres, però em sembla que hi ha una persona que no ho va gaudir tant.
No ho vaig gaudir, evidentment que no.
Eloi Collazos.
No ha fet mal escoltar-ho, perquè m'has posat en bucle des que he entrat aquí, llavors no m'ha fet mal.
Bueno, ni confirmo ni desmenteixo que tu he rastregat una mica avui, no? Perquè sí. Eloi, per la gent que no ho sapigués, ets de l'Atlètic de Madrid?
Sí.
Una forta abraçada des de la posició del control tècnic, eh?
De les pitjors setmanes dels últims anys, segur.
Com és ser de l'Atlètic de Madrid, un club així de desgraciat i de perdedor?
Joder. Tu vols perdre el color, oi?
Estem a la ràdio pública, això.
És broma, oi?
Bueno, per una part és guai perquè al final competeixes per tot, no? Hi ha altres clubs que no. Però és que sempre et quedes a les portes d'alguna cosa millor.
Sempre.
O gairebé sempre.
Doncs a mi em sembla un bon moment, Albert, no sé què et sembla a tu, de fer una mica de teràpia de grup.
Anem
perquè
a la gent, no?
No és l'única persona, tot i que ens pugui semblar que sí, no és l'única persona, l'Eloi Collazos, de l'univers, que és de l'Atlètic de Madrid. Així que aprofitarem, si us sembla, per escoltar alguns àudios de la nostra audiència, que també són de l'Atlètic de Madrid i que, per tant, estan passant un moment difícil. A veure què us sembla, això.
Bona tarda a tothom. Jo, com aficionat de l'Atlètic de Madrid, bueno, a part de que aquesta setmana ha sigut una setmana bastant tràgica pels aficionats, tampoc l'he vist tan malament, si a nivell de resultats, òbviament, perquè quedes fora de la Champions i després et quedes ja bastant lluny de la Lliga, no impossible, però sí que et quedes bastant enrere. I analitzant una mica els partits contra el Real Madrid, sí que és cert que el partit al Santiago Bernabéu és cruel perdre 2-1, ja que el primer gol penso que és un gol, el que fa el Real Madrid, és un gol que es pot evitar, perquè Javi Galán allà, l'esquena que es menja és espectacular. En canvi, sí que fa bé Simeone a la tornada a ficar Reinildo en el seu lloc, però Javi Galán el partit que va fer va ser bastant desastrós. És una crítica cap a ell, però després, deixant això enrere, penso que el joc de l'Atlètic de Madrid no va ser tan dolent. Sí que després Julián empata bastant ràpid, i sí que, per exemple, hi ha polèmica en el segon gol, ja que Brahim Díaz marca, però farà joc posicional de Vinícius Júnior. Per alguns ho és, per altres no, però sí que és cert que l'any passat a nosaltres ens ho fan també el Santiago Bernabéu, que marquem de córner de cap i ens anul·len el gol per fora de joc posicional, que és la mateixa situació que va passar a Champions. I de cara a la tornada, penso que l'Atlètic de Madrid sí que prepara un bon paper, perquè bàsicament comences perfecte, marques els 30 segons a l'1-0, però sí que després has d'anar per totes. Penso que van jugar bastant bé, perquè el Madrid per mi no va crear gaire perill. Sí que és cert que tocava tenir possessió, però així que diguis clares no va tenir. Llavors vas a la loteria, els penals, tenim mala sort, anul·len aquell gol que de Julián Álvarez, que és dubtós si la toca dos cops, per mi, he vist bastants vídeos, m'han passat amics, etc, i jo no veig això que diguis tan samat, saps, que la toqui, però bueno, jo per mi és un robo. Però deixant això enrere, penso que l'Atlètic no ha fet un mal paper, ja s'ha pogut plantar cara a un rival com és el Real Madrid, i bàsicament penso que estem fent les coses bé, però sí que és cert que hi ha molts petits detalls que s'han de corregir, com per exemple no encaixar i després no anar a fotre el gol.
És el que estem dient, aquest és el primer partit, Albert, aquell que van jugar contra el Madrid, Eloi, quines impressions et vas emportar tu d'això, perquè déu-n'hi-do.
Del primer partit dius, bueno, estic bastant d'acord amb el que diu, diria de gairebé tot. L'Atlètic té una bona plantilla, jo crec que és l'inici d'un projecte, i m'ho prego una miqueta així, i hi ha peces que s'han de canviar, no? Lateral esquerre al final, com ha dit, Galán al final et suposa mitja eliminatòria, al mig del camp potser falta alguna coseta més, en defensa estàs millorant, però acabes jugant amb l'Englet, un jugador que el Barça no és que no jugués, és que era el 6
no volien.
I per això mateix, però bueno, bastant, coincideixo bastant.
Doncs hem escoltat el nostre primer testimoni i és el moment de donar la benvinguda a gent de carrer, a una altra colchonera, que de fet em sembla que està al metro, Marta Pareja, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Hola, Marta, tu, estàvem parlant ara mateix d'aquesta primera patacada de l'Atlètic de Madrid, perquè n'ha tingut dos aquests dies, el partit contra el Real Madrid. Què et va semblar a tu aquell partit?
Doncs, sincerament, penso que tenim molt mala sort.
Sí, sí.
Vull dir, era un partit que tampoc era una victòria super clara per l'Atleti, però tampoc crec que fos merescut el resultat, la veritat.
Una cosa que no s'ha comentat suficient en aquest àudio que ens han enviat, Marta, és la situació respecte al penal de Julián Álvarez. A tu això què et va semblar?
És que no em vull ficar gaire en polèmiques, perquè penso que al final un partit tampoc cal desmereixer ningú ni ficar la culpa als àrbitres, perquè hi ha moltes coses que es poden fer bé per no haver d'arribar a situacions de dependre d'aquests moments de si és penal, de penal, de si coses d'aquestes. Però, bueno, és el que t'he dit, penso que al final vam tenir mala sort, no vam saber jugar com havíem de jugar i que al final el resultat no fa justícia el que va ser el partit.
Que la norma és la norma.
Per tant, autocrítica, no? Aquí el que ha de fer l'Atlètic de Madrid és autocrítica, no?
Home, evidentment. Sempre es poden millorar coses.
I ja l'últim partit contra el Barça, què et va semblar això? Perquè, clar...
Més del mateix. Penso que és molt mala setmana per ser colchonera.
Sí, no és una mica el dia de la marmota el que viviu vosaltres, no?
No, sí, sí, 100%. Penso que són dos hòsties ben fortes en una mateixa setmana, són dos rivals molt forts, però també penso que són dos partits que tampoc fan justícia al partit com a tal.
Nosaltres...
És un partit que... Digues.
Sí, estem fent aquí una mica de teràpia de grup amb aficionats de l'Atlètic de Madrid. Tu ara mateix, Marta, com et sents? Explica'm com et sents.
Home, jo penso que al final doncs, estic orgullosa de ser de l'Atlètic. Som dos molt bons rivals i al final doncs, perdre contra el Barça sempre és un honor perquè és un rival molt fort, però també penso que es va jugar molt bé i que al final és el que dic, tant el partit contra el Madrid com el partit contra el Barça van ser dues situacions de mala sort que es podrien haver evitat, evidentment, com moltes altres coses de la vida, però que al final doncs, ens hem de quedar amb que han sigut dues situacions que en l'últim moment se'ns han escapat.
Doncs Marta, gràcies per el teu testimoni i per aportar-nos la teva visió en un dia, doncs, de veritat, dur per tothom que és de l'Atlètic de Madrid. Tenim aquí un company a l'estudi que ho sap bé, eh? Marta Pareja, moltíssimes gràcies. Sí, és 6:53 de la tarda, seguim en directe a Gent de Carrer, Eloi, dels testimonis que hem escoltat, amb què et quedaries tu? T'han servit una mica per sentir-te millor, més acompanyat o què?
No, ja no, però és veritat, però bueno, sempre està bé escoltar visions de gent de l'Atlètic, però bueno, ens quedem una miqueta amb això, que està bé competir en Barça i Madrid i que jo crec que aquesta temporada estem més a prop d'aconseguir guanyar algun títol.
Home, de moment la cosa està difícil, no?
No, està molt difícil,
sempre, sempre però... Sempre esteu a prop.
Buah, ja anys que no. Ja anys que la Lliga la pesa al
Jo és que us vull preguntar, no vull urcar en la vida.
No, però si no passa res, si no estic...
Però
no m'afecta tant.
Creus que... Fa quants anys que l'Atleti no tenia una plantilla tan bona com la que té ara?
Molts anys, 4-5 anys, et diria.
O més,
potser és el 2016-17, per allà. Sí, sí.
Llavors, al final... O sigui, Entenc, eh? Entenc al final, perds contra el Madrid, contra el Barça, jo perdo contra l'Atleti i em fa molta ràbia, però és un equip que et competeix. Però jo ara mateix tinc la sensació amb el Barça, potser l'any passat amb Xavi, no?, perquè deia, bueno, hem competit. Però que si perd, encara que sigui competint i jugant bé com està fent, no m'agrada dir, hòstia, no és suficient. A l'Atleti no es passa el mateix de, hòstia, hem competit molt bé, hem perdut, estic orgullós, però per mi no és suficient.
Fa una miqueta de ràbia perquè sempre és el mateix.
Clar.
Molt, no sempre. També ha sigut aquesta setmana que coincideixen les dues coses.
Però a mi em falta la sensació de, hòstia, no és suficient, perquè sempre competeixo, però no guanyo.
És una miqueta de ràbia, però sí que entens que estàs en un paper més secundari, no? I al final és el que et toca. Però a mi aquest partit del Barça ho entenc perquè acabes patat de la Champions. A mi el que em fa mal és el partit de Champions de dimarts, perquè ho fas gairebé tot bé per guanyar el Madrid i no ho fas.
Ja, però és que ja ha passat molts cops.
Ja, però per això mateix. Però és que aquest cop és que te'ls emporten als penals, que és, i jo crec, opinió meva, amb més ocasions per marcar que el Madrid gairebé no fa parir al partit de tornada. Llavors et quedes amb aquesta sensació de mereixies més i no has tingut.
Tu creus que, ja per acabar, perdona, John, si hagués passat l'Atleti, podria haver competit per guanyar la Champions?
Jo crec que era un any per competir, primer perquè defensivament està molt bé i perquè dalt tens una estrella que és Julián, que crec que des de Griezmann a 2016-17 no havies tingut una estrella igual.
Segurament seria el jugador que podria canviar una miqueta tot, aquest tal Julián Álvarez, que es veu que no és dolent. Ràpidament, Eloi, podria ser la revenja en el partit de tornada de Copa. Què passarà en aquest partit?
Un altre partit, el Wanda. Bueno, el Metropolitano.
Jo crec que l'Atlètic guanyarà. Però més que res, perquè sí. Però més que res perquè...
Bueno, no, diràs no diràs que perdrà.
No, però sí que podria tenir aquesta sensació. Però és que l'Atlètic, aquesta semi, és una final 100%, perquè si no ja no tens res. La temporada s'acaba amb aquest partit, si no. Llavors, crec que guanyarà.
Doncs ens quedem amb això. L'Eloi creu que guanyarà Albert Vilar ràpid, tu?
Home, jo crec que no.
Tu creus que no?
Perquè
no
guanyarà el Barça.
I vindrà més descansat en un partit de Champions com contra el Madrid.
Jo el que diré és que no hi ha 2-5-3.
Doncs ho veurem, ho veurem. Però la veritat és que serà un autèntic partidàs. També l'explicarem aquí, a Gent de Carrer. I com sempre, acabem aquesta primera hora amb les nostres recomanacions. La primera ens la fa el nostre estimat Marc Gabernet, perquè va anar al teatre i va tenir una experiència que el va afectar molt, en el sentit positiu. L'escoltem.
Hola, John. Avui us parlaré de L'herència, l'obra protagonitzada per Carlos Cuevas, Albert Salazar i Marc Soler al Teatre Lliure, que just ahir va fer la seva última funció. L'obra destaca per la seva durada monumental, de més de 7 hores, incloent-hi els entreactes. Les funcions comencen a les 4 de la tarda i s'allarguen fins a les 11 de la nit, oferint un esdeveniment teatral immersiu que transcendeix la simple representació. Aquesta extensió temporal crea una comunió única entre els espectadors que viuen la funció més com una experiència compartida que com una obra de teatre convencional. La trama se centra en la vida d'un grup d'homes gais a Nova York entre els anys 2015 i 2018, abordant temes com l'amor, l'amistat, l'ambició i el llegat de la pandèmia de la sida dels anys 80. La direcció de mestres aposta per la interpretació dels actors amb un espai escènic que reprodueix la sala d'assaig d'un teatre. I és que la trama va d'un grup de guionistes dissenyant una nova obra que parli d'ells mateixos com a comunitat, des de la perspectiva del col·lectiu. Uns guionistes que creen en directe l'obra que l'espectador està veient en aquell moment. Metateatre. Metateatre àgil, amb ritme i molta acció. Les interpretacions són excepcionals. Carles Martínez ofereix un monòleg commovedor que esdevé un dels moments teatrals de la dècada. Abel Folk també retrata amb gran humanitat un home aparentment triomfador que amaga ferides del passat. I Albert Salazar brilla com Eric Glass, imprimint una fragilitat que el fa entranyable. També el Marc Soler, que destaca en el seu doble paper de Damileo, combinant emoció i domini de l'expressió corporal, i com no, Carlos Cuevas, que tot i estar una mica encasellat en el paper de Malote, aconsegueix emocionar especialment a la segona part. Tot i la seva durada, L'herència manté un ritme trepidant que manté el públic enganxat durant tota la funció. Aquesta obra és un dels esdeveniments teatrals de la temporada de Barcelona i una experiència que recomano veure, però sobretot viure, quan es torni a programar a les cartelleres teatrals de la ciutat. Una obra de teatre que canvia la mirada de qui la veu.
I com cada programa, tanquem recomanant una cançó.
Avui us porto una cançó que us asseguro que parlarem més d'ella aquesta setmana, aquest mes i el que queda d'any, perquè això és una bomba. L'artista de moda Ocho Belial i una de les reines d'Espanya, Patx i Alt, s'han juntat per tornar a l'estil del 2016 i fer un himne de dancehall. Això és Orilla. Ahora tengo una nueva juguete, baby, cuando yo te toco dices que lo hago bien.
I amb aquest Oria de Ocho Belial i Batgirl tanquem aquesta primera hora. En pocs minuts més Gent de Carrer. Fins ara.
Ocho Belial, Mr. Fino, Waiting the Mixtape.
Yo te reemplacé, mi amor, que eso te dolió. Tu baby me copia, pero no soy yo. No sabemos verlo, un nivel bajo. Risa es lo que me da. En la discoteca, tú estás ahí. Vi tu amiga nueva, con la cara frisa. Pasa por mi lado, queda paralita. Bombo clas, ella no es una real bad girl, yeah.
Baby girl, ¿por qué vienes otra vez? Ahora que soy famoso, me hablas de sí. Que me llamas aquí ya vi. No contesté, tengo otra que lo hace bien.
Si vas a mentir, baby, miénteme bien. Hablándome de boda y de luna de miel. El nuevo tiene money, propiedades también. La nueva que tú tienes, esta es una fan.
Catalunya Informació.
Bona tarda, són les 7. Obrim titulars a l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara cua, sobretot a les rondes de Barcelona. La Ronda Dalt, amb lentitud i aturades des d'Esplugues i fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral des de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc i també a l'altura del Port.
Dilluns, amb problemes importants a Renfe, retards, trens cancel·lats, passatgers a les andanes i als vagons, els sindicats majoritaris van desconvocar ahir al vespre la vaga prevista per avui, però no ha servit per evitar tots aquests imprevistos. La companyia no ha pogut, diu, reorganitzar els horaris. Esquerra Republicana manté que l'acord amb els sindicats per desconvocar la tongada de vagues a Renfe no aigualeix el pacte pel traspàs de Rodalies, malgrat que s'estableix que l'empresa mixta que gestionarà el servei ferroviari forma part del complex ferroviari espanyol. Els republicans donen 2 anys de marge abans no quedi en mans de la Generalitat, però Junts ha donat ja el traspàs per enterrat. El president valencià, Carlos Mazón, agafa aire gràcies a un pacte amb Vox per aprovar els pressupostos. L'acord inclou també la negativa a acollir menors migrants. El partit d'extrema dreta també demana retallades en ajudes al català. El PP beneeix l'entesa i el PSOE el qualifica de pacte de vergonya. El 75% dels ciutadans d'Espanya són partidaris d'incrementar el pressupost militar. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que continua posant un PSOE a l'alça davant d'un PP que també va en dinàmica ascendent. Vox recula considerablement i Sumar guanya terreny sobre Podem. Els presidents dels Estats Units i Rússia es trucaran demà per parlar de la guerra d'Ucraïna. En joc hi ha la possibilitat d'assolir un primer alto el foc en un procés que duen al marge de la resta. La justícia avala el dret a l'eutanàsia d'una noia de 24 anys després que el mes d'agost el seu pare aconseguís aturar el procés de mort digna amb una demanda. És la primera vegada que la justícia es posiciona sobre el recurs d'un familiar que suposa una eutanàsia i conclou que un tercer no hi pot intervenir. I macrodispositiu policial aquesta matinada a la mina. 11 persones detingudes, intervenció de 9 armes de foc, droga i diners efectiu. Els Mossos també han desmantellat una plantació de marihuana. Més de 300 agents han participat en l'operació.
Catalunya Informació.
7 i 3, esports.
Marc Casador es perd el que queda de temporada per una lesió al lligament lateral extern del genoll dret. El migcampista del Barça encara li han de fer més proves per saber si cal que passi per quiròfan. Íñigo Martínez té una inflamació al menisc del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes. I la Federació Espanyola de Futbol fixa per el dijous 27 de març la data per recuperar el partit pendent de Lliga entre el Barça i l'Osasuna. El club blaugrana presentarà al·legacions.
I el temps, amb cel cada vegada més ennuvolat a l'extrem sud del país. Demà tindrem pluja feble al matí al Ter Sud, i de cara a la tarda i nit ja s'estendrà més comarques amb cota de neu a 1.400 metres. Tant les mínimes com les màximes seran més altes.
Passen 4 minuts de les 16 i tornem a ser aquí per una segona hora d'Agenda Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I t'estem més ben acompanyats que mai en aquesta segona hora. M'estan desconcentrant fins i tot, eh? Aquí no es pot fer un bé la seva feina. Albert Vilar, Eloi Collazos, de què parlarem en aquesta segona hora?
Bueno, molt de futbol, no? Que és el que sí. Més ens agrada i avui tenim gent per parlar bé.
Un equip que és líder.
Avui, com cada dilluns, parlem de futbol, parlem dels equips de Sant Boi en joc i parlem del partit de la Copa, que és el que hem narrat ahir. Joan, com et vas sentir?
Bé, però també em vaig sentir gafe una mica. M'ho comentaven
no
a la prèvia
sort,
del partit. La veritat és que...
És que jo tampoc porto sort.
Estic una mica traumatitzat, les coses com són. Sempre que vaig a la Copa surto més trist del que he arribat. Però bé, al final també en part estic feliç perquè faig el que més m'agrada, que és anar a repartits. Per tant, una cosa per l'altra. En fi, de tot això parlarem en aquesta segona hora. Som gent de carrer. 7 i 5 de la tarda, als esports.
Comencem parlant del Ciutat Cooperativa. L'equip de Javi Calvo, no va poder guanyar la seva visita al camp del Viladecans. Un equip que lluita per mantenir-se a la categoria, però com hem pogut veure aquesta jornada, i ara explicarem per què, tots els rivals són difícils. El partit el vam viure a Sant Boi en joc amb la narració de Joan Garcia i vam tornar a no portar sort, com hem parlat abans, Joan. El Viladecans va començar a dominar el partit, però sense profunditat ni ocasions clares. Va ser al minut 27 quan Roger Rodríguez va avançar el seu equip amb una rematada de cap després d'una central lateral d'Edgar, i el 0-1 va ser el resultat al descans. A l'inici de la segona part, el Viladecans va tenir dues ocasions clares per encertar, incloent un travessí bastant clar. Poc després, Brian va aprofitar una malentesa en la sortida de pilota de l'equip local per igualar el marcador i posar l'1-1 final. Hauria de ser, i és un mal resultat per la Copa, però si fem una mirada a la resta de la jornada, no és tan dolent, Albert.
Sí, perquè no han pogut durar gaire els equips de la zona alta. El Martorell, segon classificat, va empatar a casa 2 contra el Tortosa Ebre. El Sitges, tercer classificat, també va empatar al camp de l'Escó, i ara sí que és veritat que el Sant Cugat i el Sant Feliuenc van guanyar contra els seus respectius rivals i apreten encara més aquesta lluita pel playoff, que cada cop està més emocionant.
Doncs amb aquests resultats, la Copa segueix sent líder i manté la diferència de 5 punts amb el segon classificat. Per tant, la Copa líder, 45 punts, el Martorell amb 40, segon classificat amb aquestes posicions de playoff, i empatat amb 40 trobem també el Sitges, que és tercer en aquesta posició, que podria donar accés al playoff si acaba sent el millor tercer dels tres grups. Quart és el Sant Cugat amb 38 i cinquè el Sant Feliuenc amb 37. Per parlar del partit i les 8 jornades que queden a la Copa per aconseguir un ascens, tenim primer de tot el Siscu, soci del club.
Hola, buenas tardes. John, no eres el gafe. No eres el
gafe. No?
¿Estás pidiendo perdón en antena?
No. No, pido perdón. Bueno, sí, va, te pido perdón.
Yo me sentí mal, Siscu.
¿En serio?
Bueno,
sí, pero hace sí. Muy bien.
Me dolió tu comentario.
Raúl Jiménez, también tenía aquí al estudio, al periódico de la Copa. Buena tarde.
Muy buenas, chicos, un placer, como siempre.
Pels oients que no vam poder veure ni escoltar el partit, com definiríeu aquest partit o quina seria la tònica principal que va passar?
Si yo tengo que poner un título es partido con suerte. Partido con suerte, la primera parte fue el del Viladecans. La Cope, pues bueno, salió como en algunos partidos que ha ido ocurriendo, que salió un poco dormida. Hay que destacar sobre todo el aspecto defensivo del conjunto de Javi Calvo. Sí que es cierto que bueno, tuvimos algún tipo de alguna ocasión de ataque, pero no llegamos dentro de los tres palos. Y bueno, ese sería bajo mi punto de vista la primera parte. Segunda parte ya intentamos remontar un poquito más. Yo digo, y creo que estará de acuerdo Raúl conmigo, de que el equipo fue de menos a más, ¿verdad?
Sí, totalmente. La verdad que eso, lo que comentaba un poco Siscu, al fin y al cabo fue una primera parte en la que sin muchas ocasiones, con mucha posesión, muchos duelos, como lo que decía también Siscu antes, que nos tienen acostumbrados también a esos inicios de partido. Y sí que es verdad que el Viladecans pues... se fue, yo creo, al descanso con ese 1-0 y merecido. Y bueno,
la segunda parte, a ver, sí que es cierto que en un fallo defensivo, en un fallo de concentración por parte de la defensa de Viladecans, vino en el minuto 57 el gol de Brian. La locura, nos subimos hacia arriba, pero el Viladecans, yo lo sigo diciendo, lo he comentado a algunos dentro de los aficionados de la cooperativa y tal. Yo creo que es uno de los mejores equipos, bajo mi punto de vista, que han jugado contra la cooperativa, que para mí no justifica el puesto donde están, ¿vale? Pero bueno, siempre tenemos suerte, y destacar sobre todo el paradón que hizo John Altés. El paradón total que hizo. Bueno, las una o dos paradas seguidas hizo.
Sí, Té Duval y la segona que va al travessé, ¿no?
Una mano cambiada que es espectacular, y otra en plan la ocasión esa que acaba en el larguero, sí.
Raúl, va a mereixer guanyar la Copa.
Bueno, a ver, siendo sinceros. No, en plan,
fue no, pero hay que tener suerte. Ahí es suerte.
Fue empatamos un partido que se empató 1-1, y viendo los otros resultados de la jornada, pues casi que nos viene bien.
Donde me va a preguntar al propio entrenador, Javi Calgo, entrenador de la Ciudad Cooperativa, si bueno, pensa el mateix que vosaltres. ¿Qué tal, Javi?
Hola, buenas tardes.
No sé si coincideixes amb l'opinió d'aquests dos, que diuen que la Copa no va mereixer guanyar.
Bueno, a ver, los partidos son los partidos, está claro. Sí que es verdad que primero tenemos que recordar todos que somos la Copa y estamos jugando contra un equipo como es Viladecans, recién descendido de Liga Élite, con un presupuesto que nos multiplicará a nosotros por 8 o por 10, posiblemente. Y bueno, respecto a que no nos merecimos ganar, no lo comparto con ellos en ningún caso. Sí que es verdad que bueno, ellos tuvieron sus situaciones y sus momentos, pero nosotros también tuvimos los nuestros. Si no recuerdo mal, nosotros metimos un gol y otro que nos anulan, que viendo las imágenes no era fuera de juego, ni sí, ni mucho menos, porque era visto 26 veces. Pero bueno, sabíamos el partido que era, lo difícil que iba a ser y el campo que es.
¿Cómo va ser aquesta acció polèmica, Raúl? No sé si ens ho pot explicar.
Bueno, sí, más o menos es una acción en la que Ramsey tiene el balón, en plan es una contra muy clara para la Cope, Brian se desmarca muy bien, da el pase en plan Ramsey a Brian, acaba la jugada en gol y el árbitro pues señala fuera de juego. Me pareció claro, la verdad, a mí, pero después esta mañana he visto la imagen y la verdad que es lo que dice Javi, un poco...
La imagen. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cisco, ¿qué tal? Hola, Raúl. ¿Todo bien?
Javi, tío, sí.
Lo que dice, yo no me percaté muy bien del gol anulado. Ahora Raúl, cuando hemos estado aquí en el backstage, me ha comentado, me ha enseñado la imagen y bueno, sí que es cierto que bueno, parece que no, que estaba en posición reglamentaria, pero bueno, lo que decía Javi, esto es el fútbol y no, Javi.
Sí, tal cual, es el fútbol, hay que respetar las decisiones de los árbitros, que son los que mandan en este momento. Sí que es verdad que nosotros la puesta en escena, pues bueno, creo que en la primera parte no tuvimos control del partido, sobre todo en las segundas jugadas, que fue lo que más nos pecó. Nos condicionó muchísimo la amarilla de Toni Colom, por eso realizamos el cambio. Pero bueno, como bien habéis dicho antes, que si lo comparto, el equipo fue de menos a más. Sabíamos en la plaza que íbamos a torear, que era una plaza muy difícil, y Viladecans, para mí, es un equipo que está ahí por mala dinámica, porque ya no lo demostró en la ida, que era un equipo que bueno, del mejor nivel que hemos visto pasar por el municipal, y creo que ayer pues nos plantea un partido como un equipo de como si estuviera entre los cinco primeros.
Javi, ¿afecta una miqueta que saber que el Martorell ha empatat abans de començar el partit? Un punt de relaxació potser l'equip al començar.
A ver, esto es una pregunta un poco trampa, como que te dice. A ver, sí, claro. Es verdad que tú, bueno, vas con el afán y con sabes que le puedes pegar un zarpazo de decir, le meto dos puntos más a los que me están siguiendo. Pero te vuelvo a repetir, yo si te soy sincero, perdona, le tenía más respeto a este partido que al de casa contra el San Feligüen. Porque sabía y sabíamos, de hecho, el cuerpo técnico y tanto los jugadores, que bueno, nunca se nos ha dado bien jugar en Viladecans. Y aparte, bueno, el equipo que es. O sea, es un equipo que, si no me equivoco, ningún equipo de los de arriba le ha ganado.
Sí, bueno, sí. Que aquest any a casa encara no han perdut.
Exactamente. O sea, bueno, el año pasado, si no me equivoco, pierden la última jornada, ya descendido para bajar a Primera Catalana, y descienden de Liga Élite sin perder ningún partido en casa.
Es que es lo que hemos dicho antes, Javi, y creo que lo hablé contigo una vez. Yo reitero que el Viladecans es de los mejores equipos, un equipo que está construido y hecho para estar para subir a Liga Élite, igual que el Samboyá, igual que otros equipos más grandes. Sí que es cierto que hay una cosa que has dicho, que tenemos el de los presupuestos más bajos, pero tenemos los bemoles más altos de todos y los que tenemos bien puestos, pero sí que es verdad que bueno, que el partido de ayer, sobre todo, y lo he dicho antes, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Joan Altés ayer nos salvó.
Sí, realmente Joan Altés ayer hace dos, tres acciones de mérito que bueno, que a lo mejor es la suerte del líder, como que el que dice, cuando vas abajo, es la típica acción que golpean el portero, dan el palo y entra a la misma portería. Sí que es verdad que bueno, que si analiza Viladecans, en la primera parte, el gol que nos meten es la única acción que tienen clara, que es un gol que bueno, que ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en saber en la posición que estamos, lo que nos estamos jugando y de la forma que nos meten. Es un gol muy evitable, una falta sin ningún tipo de peligro, por el tema de altura y por dónde va dirigida, se defiende mal y se actúa mal. Y bueno, ahí es cuando viene ya pues a contracorriente todo.
Javi, jo et volia preguntar, perquè us aneu això, 1-0 per darrere al marcador en aquesta mitja part, en aquesta acció aïllada, que m'has enfadat a la mitja part, el vostre equip està per darrere, però quin va ser el missatge que vas voler deixar a la mitja part? Què havia de canviar l'equip per empatar el partit com vau fer o canviar la segona part?
Albert, el mensaje era seguir creyendo y dar un paso adelante. O sea, sabíamos dónde íbamos y lo que teníamos que hacer. Pero no solo Viladecans, esta semana vendrá Asco y semana que viene saldremos otra vez. Y en esta competición, en esta liga que estamos disputando, que para mí de los tres grupos es la más fuerte, pero sin ninguna duda, el equipo que no peca, el equipo que no erra en este caso, que es sólido, aprovecha siempre una o dos. Y esa es la importancia. Es verdad que bueno, el fútbol es fútbol y todos somos humanos, no somos máquinas. Claro. O sea, hay acciones que tienen que pasar porque es así. Y si no, pues no sería fútbol. Pero tenemos que estar un poquito más sólidos en lo que resta ya de temporada en según qué acciones. Yo puedo comprar una acción combinada de Viladecans que hagan una triangulación, una doble pared, un centro lateral que no llega a la marca y la empujen. Pero una falta lateral sí que el equipo, tanto el primero soy yo, que soy el míster, hacer hincapié de que en esas jugadas, en esas circunstancias no, y donde estamos ahora, no podemos vendernos tan barato.
Bueno, Javi, una cosita, perdona que te corte. Yo creo que tema de aspecto defensivo tú lo sabrás mejor que nadie, porque eres el entrenador, lógicamente, yo soy un aficionado, pero yo, tema defensivo de la cooperativa, sinceramente, a mí me gusta mucho la defensa que tenéis, porque es una defensa muy equilibrada, por decirlo de alguna manera, y ahora con el fichaje de Adrià Vico, más todavía, a mí me encantó ayer Adrià Vico cómo jugó junto a Relova, que Relova ya es algo regular.
Está cansado de despejar.
Está cansado de jugar bien. Igual que Kylian, sacar balones y tal, pero sí que es cierto que bueno, que hay aspecto a mejorar, pero que es lo que hablábamos antes, tío, hay que echarse para adelante, 8 finales y lo importante, grupo, afición y a subir a Liga Élite, ya no queda.
Tal cual, y contentos porque bueno, si analizas el partido, peligro tenemos el gol que nos meten y arrancando la segunda parte, pues bueno, la acción de Joan Altés que le remata la boca a Jarro, que es un aspecto que bueno, que se sabe que puede pasar, un buen centro de Maldonado desde la otra punta, sí. Y entra de segunda línea el delantero, 18. Y bueno, realmente después peligro, tuvimos una serie de faltas laterales de un lado y de otro, y el equipo estuvo muy bien como ha estado siempre.
Perdón que te corte, Javi, yo recuerdo también una de Brian que le saca un pie, o sea, el pie al portero, cual. También, que es un paradón.
Tal cual, Raúl. El 1-1, pues bueno, tenemos esos 5 o 7 minutos, como bien dices, tenemos el remate de cabeza, si no me equivoco, de Gallego, sí, que claro. Saca al portero, y después viene la de Brian, que golpea de izquierdas en área pequeña y la saca el portero con el pie.
Y otra de Rubén, me parece, también.
Sí,
de
bueno.
Ishan, pero también el Viladecans. Tuvo un palo también ahí que,
Yo creo que para mí lo justo de cómo se dio el partido era el empate. Y lo que tenemos que hacer es darle valor a este punto, que es un punto para mí de oro, en un campo muy jodido en la situación que está Viladecans, habiendo ganado toda la gente de abajo, y hacerlo bueno esta semana en casa, con un +3.
No creieu que heu pogut deixar escapar una oportunitat de posar-vos a 7 punts?
No, porque las oportunidades para mí no existen. Para mí existe el trabajo. El año pasado llegamos hasta a 12 puntos, jugándonos en un partido directo con Juventud, que los podríamos haber dejado a 15, o si no me equivoco, una cosa así, si no me equivoco. Y bueno, nos gana Juventud y después la pifiamos nosotros. O sea, para mí es el trabajo constante, tanto en entrenos como semana tras semana. Martorell y Sitges no van a ganar todo, seguirán pinchando, igual que la COPE, ojalá, firmaría ya lo que hiciera falta, pero lo que tenemos que ser, bueno, lo que estamos haciendo, yo se lo he dicho a los chavales, eran 8 finales, ganar todo lo que queda en casa y fuera a competir como estamos compitiendo.
I tu has dit, Javi, que al final el tens com a màquines, que fallen menys, que fallen molt poc, que han tingut pocs errors, però crec que també és el moment que us venen 8 finals i que, lo siento, que venga las agujetas luego, però que ara és moment de no fallar lo que queda, no?
Tal qual, Albert. O sea, los chavales están concienciados, vamos a por el campeonato, ya íbamos desde hace ya tiempo, pero ahora más que nunca, estamos viendo que tenemos que luchar contra viento y marea, porque lo vemos y lo estamos viendo. Somos humildes, somos trabajadores, pero también sabemos que contra nosotros nadie va a poder y no nos vamos a achicar con nadie. Y esta semana, pues bueno, viene el primer salto, volver a casa con nuestra afición, como dice Siku, que es admirable, y desde aquí le mando un abrazo y las gracias a todo el mundo, porque para mí es increíble verlos cada día en el campo, apoyando a mis jugadores, apoyando al equipo, en las buenas, en las malas, y es algo que es lo que tenemos que disfrutar. Los chavales disfrutan y los chavales saben ya dónde quieren ir. Y contra eso no se va a poder hacer nada.
Javi, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que el partido este fin de semana con Ascó y el partido que se enfrenta el Sant Cugat contra el Martorell puede ser un indicio, o puede ser un punto de inflexión para que la COPE pueda rascar más puntos a ellos? Si empatan, por ejemplo, ¿tú firmarías un empate entre ellos y nosotros ganar y ya nos iríamos en carrera?
¿Cómo especulamos?
Hombre, es que el Sant Cugat se está metiendo en la pomada ahora,
Yo, Siku, sinceramente, yo lo comenté hace ya tiempo y hace un mes o dos meses se lo comenté a mi cuerpo técnico. Uno de los equipos que me daba miedo y sabía que iba a estar era Sant Cugat. Sí. Y lo sabía y, bueno, ahí están las pruebas. Lo mejor para nosotros, pues sí, un empate. Yo, sinceramente, con todo el respeto del mundo, y para mí es un equipazo, le tengo más miedo a Sitges que a Martorell.
¿Pero a final de temporada te refieres o esta jornada?
A final de temporada.
Ah, vale.
O sea, nosotros ahora sí, el tema es que nosotros tenemos que ir en nuestro camino. Los que nos siguen, que nos sigan.
Eso sí.
Y nosotros esta semana tenemos Ascó y los otros, pues bueno, pues que saquen sus castañas.
Que se maten entre ellos y empaten entre ellos y ganar ya a 2 puntos.
En aquest camí, Javi, quin creus que és el principal perill? La pressió, la fatiga, com arribi l'equip?
No, presión realmente nosotros no tenemos ninguna, ni yo principalmente nunca le he metido al equipo. Sí que es verdad que le he metido, bueno, a donde estamos ahora. Que se crean que pueden contra cualquiera y contra todos. O sea, no hay nada. Aquí hay equipos, hay partidos, el fútbol da muchas vueltas y, como bien dice Siku, bueno, siempre hemos trabajado en darlo todo y ponemos a la gente que creemos que lo da todo. Presión ninguna, fatiga menos, tenemos un trabajo realizado muy bueno, los chavales llegan físicamente muy bien. Sí que es verdad que, bueno, que habrá jugadores que ellos mismos a lo mejor pues se autoexijan o le vengan algunos nervios, pero bueno, ahora mismo es disfrutar lo que queda, que es lo bonito de las categorías y las temporadas, llegar en las últimas 8 jornadas líder con 5 puntos de ventaja del segundo, y esto lo hubiéramos firmado pues hace ya mucho tiempo.
Sí, yo lo que iba a decir, que al fin y al cabo en agosto o septiembre te dicen esto y te cuesta creértelo, y al fin y al cabo lo que queda ahora es, son 8 finales, como hemos dicho, hay que ir partido a partido, quedan partidos muy difíciles y... Es lo que ha dicho antes Javi, que vamos a pinchar todo seguramente.
Pero si es que el problema es que eso, creo que
lo raro sería no pinchar, sería inhumano.
Creo que ¿qué le has preguntado antes? Que ha dicho, ¿qué miedo tienes? ¿No? ¿Cómo
le sí, al pari principal. De
yo creo que, final. Yo pienso, Javi, que creo que somos nosotros mismos, en el sentido de que lo tenemos aquí, y que si están concentrados, como bien has dicho tú antes, es si tú estás concentrado y sabes lo que vas a hacer, no tienes que tener un tipo de peligro. Pero nosotros mismos somos los que podemos fallar.
La fuerza mental.
Eso es. Claro, eso es. Perdona,
exactamente. El miedo lo tenemos que tener con nosotros mismos. El saber gestionar la situación, el partido y en el momento. Ahora mismo somos los líderes, tenemos un colchón de 5 puntos y bueno... Ya te digo, este punto yo lo valoro muchísimo, como vuelvo a repetir, igual que he dicho antes, y ahora, pues bueno, hacerlo bueno esta semana en casa con Asco, y como bien dice Silcubo, bueno, empieza la turmalet de la gente que viene por detrás, nosotros la enganchamos dentro de 3 semanas, sin contar esta, a lo mejor dentro de 3 semanas pues se ve la pelea de otra forma.
Pròxim partit, com has dit, contra l'Escó, Raül, no sé si recordes el partit de l'anada, un 2-3, sí. Molt competit, no sé què destacaries.
Sí, partido loco, o sea, aquí, o sea, yo lo que no pasó, fue la pregunta, la verdad. No sé, fue un partido muy loco, yo me acuerdo que nos avanzamos 0-1 con un golazo de Rubén, nos remontan y después volvemos a remontar con un gol de Pedro Bravo y gol de Kylian, no me acuerdo el orden, la verdad.
Ahora... Kylian de penalti, seguro.
Kylian de penalti, seguro. Y uf, la verdad que fue una locura, sobre todo también el autocar de vuelta, porque claro, al final
el penalti no, el autocar, ¿no?
No, hombre, claro, pero ya te llevas una victoria de un viaje de 2 hores y ya, joder, la vuelta
hombre,
de...
Hombre, claro.
Les coses aquí que vam narrar fa 2 setmanes sí. Amb l'Albert, el Baptista Milà, que va guanyar el Sant Boià. I una cosa que s'ha de destacar és que tenen 2 jugadors molt bons, molt diferencials. El primer és Javi Dilla, màxim golejador de la categoria, i el tercer, que és Jordi Almatell, i que es notava que eren jugadors que molt poc feien molt perill.
I que estaran, que hi ha hagut moltes expulsions contra els Sitges, però no són els tocats, sí, ni
desgraciadament per la Copa, evidentment. No sé si, Javi, heu fet alguna mena de scouting o tens controlat aquests 2 jugadors.
Bueno, yo con Jordi Almatell lo he cubierto más de un año. Cuando juega fútbol, y como bien dices, es un jugador que parece que no está, parece que no corre, pero en el momento que tiene que estar, está.
Como Romario, ¿eh?
Aquí llevará mucha responsabilidad, en el sentido de que bueno, hará lo que a él le parezca bien, le darán la confianza plena, y esto se nota, y aparte se le junta el compañero que bueno, como bien han dicho, es el pichichi de la liga. Pero bueno, yo sinceramente, con la defensa que tenemos, el equipo que tenemos, empezando por arriba y acabando por el portero, no le tengo miedo ni a ellos ni a cualquier delantero de cualquier división superior.
Què recordes, Javi, del partit d'anada que estàvem comentant, i què t'esperes d'aquesta volta? Que bueno, és molt diferent fer d'un viatge de 2 hores a Escó a jugar al Dani Jarque.
Bueno, pues, como bien ha dicho Raúl, un partido donde sabíamos dónde íbamos. Campo de Escó, yo como jugador lo recuerdo, que siempre que ibas te venías con la cara jodida en el autocar, porque siempre, casi siempre pinchabas allí. Llegamos en la situación de que su entrenador se jugaba al cuello, y bueno, la verdad que fue un partido muy completo por parte nuestra, en todos los sentidos. La remontada suya fue un penalti otra vez, que no sabíamos el cómo ni por qué, que le pitaron a Chicano, pero bueno, el equipo ahí pues sacó la casta que viene sacando en cada momento y en cada partido. Le da igual el sitio, le da igual las horas de viaje, le da igual el campo, la afición y el escudo. Quiere ganar los partidos y así se hizo.
Javi, ¿qué mensaje donarías para la afición para el cap de setmana?
La afición, el mensaje que le doy es que siga siendo y estando como están, que no se preocupen por nada, que sigan animando al equipo, que el equipo le acabará dando el resultado que ellos quieren, y que sigan disfrutando de lo que estamos viviendo, que cuando es todo bonito, es todo precioso, pero todo lo que se pueda alargar, con ellos se alargará mucho más.
Ara ja per acabar, abans de, bueno, preparant el programa, abans d'entrar a l'estudi, estàvem parlant del partit i de Víctor Mbuku. No sé, Raül, tu saps de quina posició? Quina és la seva posició d'Mbuku?
No, no sé, la veritat que no tinc ni idea.
És un fenomen.
De la tarda, és un partidazo també. Per això dic, volia preguntar-li al seu entrenador, al míster, quina és la posició d'Mbuku?
A ver, Víctor, su posición más completa durante su carrera, o lo que lleva jugando a fútbol, es en medio centro, ¿vale? La primera vez que jugó de lateral derecho fue la semana pasada en San Peligüen, porque lo puse yo porque quise, y le dije, vas a jugar aquí, y esta semana lo he vuelto a meter. Él mismo me comentó al final del partido, joder, me tenía loco. Digo, el problema de tenerte loco no fue, el problema es que tú te frustraste y te fuiste en muchas situaciones del partido. Pero su posición es en medio centro central, esa es su posición.
Hostia, y podría ser portero también en Buku, ¿no, Javi, o qué?
Lo que haga falta, sí, tú ya lo sabes.
Y entrenador también.
Ante alguna urgencia, lo que haga falta.
Javi Calvo, míster de la COPE, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, chicos. Un fuerte abrazo y lo dicho, a seguir. Chico, Raúl, un fuerte abrazo.
Igualmente, Javi.
Bien, Javi, igualmente.
Que vaya bien.
Hablamos.
Hasta luego.
Chao, adiós.
Adiós, Javi. Doncs em toca despedir també a l'estudi, com sempre, a Javier Castillo.
Bye, bye.
Gràcies. I Raúl Jiménez, gràcies per tot.
A vosotros, hombre.
Y nos vemos el sábado.
¿Sí?
Sí,
muy
bien. Sí.
¿Vas a venir?
Ahí estaremos.
Perfecto.
Hem parlat del Ciudad Cooperativa i ara ens toca parlar de l'altre equip. El Sant Boià, que Albert ha tornat a perdre.
Sí, aquest cop 2-1 al camp de l'Atlètic Vilafranca. L'equip local es va adelantar amb un gol d'Aleix Marí a minut 20, però l'equip de Juan Romero va reaccionar de forma instantània. Només 3 minuts després va marcar Sergi Ibea. A l'inici de la segona meitat, al minut 50, Sergio Coso va tornar a posar per davant l'equip vilafranquí, l'Atlètic, i el Sant Boià no va poder marcar cap gol més i el marcador final va ser de 2-1, fent que l'Atlètic Vilafranca sortia del descens i el Sant Boià sumi una derrota més. Amb aquest resultat, l'equip de Juan Romero suma dues derrotes consecutives contra rivals de la part baixa que els allunya de les posicions de playoff.
El Sant Boià en aquest moment és 7è, 32 punts, i com que Martorell i Sitges van guanyar els seus respectius partits, encara està bé, perquè l'equip de Juan Romero només s'allunya un punt d'aquestes posicions de playoff, però ja són 8 punts i només queden 8 jornades. A més, els equips de dalt, com Sant Cugat i Sant Feliuen, com hem parlat també amb el Cisco, segueixen sumant punts, s'apropen a les primeres posicions i, per tant, s'allunyen del Sant Boià, que jo crec que això és el més negatiu.
Avui no hem pogut parlar amb cap jugador, coses de logística, al final cadascú té la seva feina i les seves coses a fer, ho comentarem tot aquesta situació del Sant Boià molt més en profunditat aquest dijous, però és una derrota que si la setmana passada contra Escó no te la podies permetre, aquesta setmana contra l'Atlètic Vilafranca s'està complicant encara més. Sí que és veritat que, com hem parlat amb la COPE, els equips de dalt han pinxat, no la COPE com a tal, sinó Martorell, si no és Tortosa Ebre, que ha patat contra el propi Martorell, i potser jo crec que l'Oi, potser sóc jo molt positiu amb l'esport de Sant Boi, però encara té una última oportunitat si es donen molt bé les coses.
S'haurien de donar massa bé, més que
res. Jo soc molt positiu, eh?
Sí, bueno, és que més que res, parlàvem quan quedaven 10 jornades, no sé amb qui vam parlar, que dèiem que abans d'aquests partits contra els de 5 de dalt, tenies una oportunitat de guanyar contra l'Escó, de guanyar també aquesta setmana contra el Vilafranca i ara contra el Catllar i emportar-te un 9-9, que ara mateix doncs, l'equip estaria pràcticament amb els Sitges, però és que no ho has fet. És normal, és futbol, que no ho facis.
Clar.
Llavors ara, que és una posició, 8 punts, són molts, més que rep el calendari que tens.
I més que tens gent per davant. Si fossin 8 punts, sí, i no tinguessis ningú per davant...
Clar, si fossis quart a 8 punts encara, però és que tens el Sant Cugat, el Tortosa Ebre, ara també... És que són molts...
I, equips. De fet, en aquestes últimes 8 jornades s'enfronta a 5 equips que estan per sobre d'ell, menys el Sant Feliuen, que ja ha jugat contra ell, que malauradament va perdre 1-2 al Bautista Milla en aquest partit de tornada. T'has d'enfrontar al Ciutat Cooperativa, que et ve al teu camp. T'has d'enfrontar a Martorell, que te'n vas al seu camp d'aquí 2 setmanes...
Sí, sí.
Crec que també te'n vas al camp de les Sitges, que et va guanyar a casa.
Sí,
Sant Cugat, que bueno, Sant Cugat és l'únic equip que per lo menys ha guanyat, i també te'n vas a... No, crec que vens, bueno, ve el Tortosa Ebre aquí a l'Odissa Milla, són partits molt exigents que, mira, si vols per lo menys lluitar fins al final i dir que per les teves possibilitats ho has intentat fins a l'última jornada, has de guanyar aquests partits, o per lo menys no perdre'ls,
i veurem, però de 8 jornades que queden, 5 són superexigents contra del Sant Mollà.
Més que res, que ja no perdre potser no et val, has de guanyar. Tot empats contra equips de dalt ja no et dona per aconseguir estar dalt. El problema és que ara el que hem dit, la competència és molt alta. I parlant ja d'aquest partit d'aquest cap de setmana, està obligat a guanyar, ara sí o sí. Ens agradaria haver pogut parlar amb algun jugador, no ho hem pogut fer, però ja parlant amb Alejandro Pino la setmana passada ja ens va dir que no guanyar era pràcticament despedir-se dels play-offs. Ara que els equips de dalt doncs, han punxat, potser d'aquest partit ens tornaria a dir el mateix, que encara estan vius, menys possibilitats perquè és un punt més i menys jornades, però que el partit contra el Catllar, si no es guanya, jo crec que per mi és el punt d'inflexió de dir,
i tant punt d'inflexió que no, òbviament no batiràs pel descens, no serem tan catastrofistes, però et quedes a la mitja taula perquè el Catllar ja s'ha de posar un punt i estàs en aquesta setena o vuitena posició i a falta de 7 jornades se li acaba una mica l'emoció a la temporada del Sant Mollà, que venia una ratxa increïble fins al moment de la derrota de Sant Feliueng, i que han sigut aquestes 3 setmanes que la competició no perdona. Jo crec que ho ha dit molt bé, per exemple, el Javi Calvo.
Total.
Que 3 setmanes dolentes, que les pot tenir tot el món perquè som humans, condenen a baixar aquesta setena posició.
Bueno, que estem veient que els equips de baix no són tan dolents, que Viladecans no són dolents, que el Vilafranca doncs, a casa seva
està fort i necessita els punts, com hem dit sempre, més que ningú.
Sí que és veritat que pensar en un Sant Mollà amb el descens és difícil, som estar als mateixos punts de baixar que de pujar, si ho mirem d'aquesta manera, però evidentment no hauria de baixar, primer, perquè els equips de baix no puntuaran tant.
Ja, bueno, ja en conclusió, pròxim partit contra el Catllar, a casa, el Bautista Milà, no pots fallar, per molt de que vinguis de 3 setmanes. Crec que ja el joc passa una etapa, una faceta secundària, i és guanya sigui com sigui,
sí,
les sensacions sí, ja les treus després. Llavors, del Sant Mollà treu aquests punts bons, que tens un planter molt jove que encara et pot treure molts beneficis, si no és aquesta temporada, és la següent. Però ara el que queda és d'ajudar fins al final i per almenys per les teves possibilitats que sigui així.
Doncs anem a parlar de la resta d'esports de la ciutat.
Set i 36 de la tarda, seguim amb més temes a l'esport local.
Ja hem parlat dels equips de primera catalana i ara hem de repassar com ha anat la resta de la jornada. Així que, com sempre, seguim parlant de futbol i ens anem a la segona catalana.
Empat a 3 al Municipal de Marianao. L'equip de Víctor Rodríguez va aconseguir igualar un 3-0 inicial per acabar sumant un punt davant del Prat. Ens explica com va ser aquest partit tan boig el jugador Alejandro Tudela.
La verdad que fue un partido bastante complicado. Teníamos un planteamiento de partido que lo habíamos trabajado bastante durante la semana. Lo teníamos todo bastante claro. Pero la primera parte la verdad que fue un poco dura, porque todo lo que habíamos trabajado la verdad que nos vimos bastante superados y al final, bueno, nos plantamos los primeros 45 minutos con un 0-3 en contra, nos metimos en el vestuario, hablamos entre todos los del equipo y bueno, salimos confiados en que cambiando el planteamiento de partido y saliendo a apretar arriba y luchando todos hombro con hombro, pues lo podíamos sacar. Y al final, bueno, nada más empezar la segunda parte, tuvimos la suerte de que nos pitaron un penalti, lo metimos y nada, ahí a raíz de eso nos vinimos todos arriba, a los pocos minutos conseguí yo meter el segundo gol y bueno, ahí ya lo teníamos todo bastante claro que el partido lo íbamos a sacar. No pudimos al final remontarlo, pero bueno, conseguimos el empate, que fue un puntito que nada, al salir a la media parte lo habíamos perdido y al final conseguimos sacar un punto con orgullo y la verdad que bastante contentos al final con el resultado.
Una segona part molt boja i una trifulca en aquest abans del 3-3 fa que el Marianao volet sumir el seu segon empat consecutiu, mantenint-se en la vuitena posició a 5 punts de la zona de play-off.
Continuem amb el futbol i anem al primer equip femení del Sant Mollà.
Doncs ha guanyat victòria 0-4 al camp del Pallejà, sumant ja la cinquena consecutiva, sent l'equip més en forma d'aquesta segona divisió. Recordem que el Sant Mollà femení es situa en quarta posició, ara 2 punts d'un possible play-off que marca la segona plaça. Okay.
Parlem de la categoria més equips de Sant Boi. Com ha anat la jornada de tercera catalana?
Doncs la penya Màlaga recupera la derrota de l'última jornada i ha guanyat 2-0 a la parellada davant del Sant Andreu de la Barca, recuperant la quarta posició. De fet, el que ha superat la penya Màlaga és a l'Abrera, equip que va caure 3-2 al Baptista Milà davant del Sant Boià B, que trenca una mala ratxa de 4 derrotes consecutives. Ens explica com va en aquest partit el nou entrenador des de fa 3 jornades del Sant Boià B, José Manzano.
El partido frente a l'Abrera, sabíamos que iba a ser un partido difícil porque ellos están en la parte alta de la clasificación. En la primera parte sí que fue un partido de tú a tú donde tuvimos ocasiones de gol y no las pudimos materializar, y ellos sí que aprovecharon las ocasiones que tuvieron. En la segunda parte, en el descanso, sí que corregimos un par de cositas que necesitábamos corregir. La verdad que cambió el equipo en actitud y en intensidad y pudimos remontar el partido. El tiempo que llevo con los chicos, la verdad es que estamos mejorando, estamos progresando y faltan mejorar alguna cosita más, pero la verdad es que estamos contentos con el equipo.
Finalment, l'amateur B del Mariano Bolet pateix una dura derrota al municipal i cau 0-4 davant del Fontsant de Fatjó. Recordem que l'equip de Rubén Rodríguez és desè, 4 punts per sobre de la zona d'ascens.
Acabem amb el futbol parlant de la jornada de quarta catalana, que no hem aconseguit cap victòria.
No, perquè el filial de Ciutat Cooperativa perd 1-2 al Dani Jarque davant de l'Incresa, mantenint-se a la setena posició, ara sí, a 11 punts del play-off. Per la seva banda, el Casablanca tampoc pot aconseguir la victòria i empata 2 al municipal davant del Viladecans.
Cap de setmana sense rugby, així que ens atem al Club Futbol Sala Sant Boi. I ho fem amb una victòria de l'equip de Junior Panic, que després de la suspensió de la jornada anterior ha tornat a la parellada, on ha aconseguit sumar 3 punts després d'imposar-se 6-3 al Alanya. Ja són 6 partits sense perdre per l'equip de Sant Boi, que es posa a 9 punts de l'ascens amb un partit menys. Alberto García, porter del Club Futbol Sala Sant Boi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Victòria 6-4 contra l'equip que va últim classificat, un resultat força ajustat pel que es podia esperar. Com es viu el partit?
Bueno, fue un partido donde creo que intentamos hacer un juego, pero no conseguimos entrar en ningún momento debido al ritmo bajo que ponía el rival, ¿no? Al final intentamos, cuando te enfrentas contra equipos así que intentan no plantear cosas, con una defensa muy cerrada y tal, cuesta mucho más generar. En cambio, cuando te enfrentas a equipos que te miden de tú a tú, al final son partidos mucho más vistosos y mucho más fáciles. Y creo que esto nos condicionó bastante. Pero bueno, al final supimos sacar un buen resultado, supimos, y la verdad que estamos contentos, ¿no? Los partidos difíciles también hay que sacarlos, y al final de temporada son los que te hacen estar arriba o abajo.
Sí, sí, que al final t'acabes adaptant també al ritme del rival. A la primera part, 3-1, no? Però comenceu per darrere. Com van ser els primers 20 minuts?
Pues realmente es lo que decía, ¿no? Fue un partido donde estuvimos atacando, intentando atacar bastante, y al final en un desajuste en una contra nos generan la primera ocasión, nos meten el primer gol. Y bueno, el equipo sigue remando, sigue luchando con confianza que iban, al final los goles tenían que entrar, y así es, y nos vamos al descanso con un buen margen, y en la segunda parte nos vuelve a pasar exactamente lo mismo. Pasamos de un 3-1 a un 3-3 en los primeros 10 minutos de la segunda parte por lo mismo, ¿no? Y seguimos generando ocasiones, no somos capaces de meter la pelota, y ellos en dos contras te vuelven a meter dos goles. Pero bueno, a raíz de ahí volvemos otra vez a remar, a seguir intentándolo, y al final metemos el cuarto, nos vuelven a empatar, pero a falta de 5 minutos, ya con el equipo volcado en sacar la victoria y llevarnos los 3 puntos, al final conseguimos el resultado final de 6-4.
D'aquest duel tan igualat, qui és on porteu? Com us ajuden aquests 3 punts contra un rival que en principi havia de ser fàcil, però també és aprenentatge?
Bueno, a priori tiene que ser fácil porque lo marcas y la clasificación, pero realmente la semana pasada contra Castelldefels, el líder invicto, Castelldefels también sufre. Y en tres minutos malos de Aleña es donde se marca la diferencia. Y al final a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Al final un partido en general bastante igualado. Y en despistes de ellos que tienen desconexiones, nosotros nos aprovechamos y creo que al final Aleña no es de los equipos más flojos de la categoría, pero bueno, al final sí que estas desconexiones que en fútbol sala penaliza mucho y bueno, por eso mismo están allá abajo.
Ja són 6 partits sense conèixer la derrota, no perdent des de la primera jornada de l'any contra Castelldefels. Com s'explica aquesta ratxa?
Bueno, que dure, ¿no?
Sí, evidentment.
Bueno, al final esto es un trabajo que llevamos haciendo desde el principio. Creíamos, confiábamos en lo que nos plantea el staff, lo que nos plantea Junior, y al final los resultados vienen. Estamos muy contentos con la dinámica del equipo, muy confiados con lo que nos viene ahora. Tenemos salidas importantes como el partido aplazado de San Climent, la salida este fin de semana en Campo de Magic. Al final son pistas muy complicadas, pero bueno, tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles, la mejor confianza, que el equipo coja la mejor confianza para afrontar el último mes que va a ser letal. Contra los cuatro de arriba nos vamos a ver todos las caras y bueno, se va a acabar decidiendo quién estará luchando las últimas semanas.
Ara esteu tercers a 9 punts de l'ascens i queden 10 jornades. Què t'esperes d'aquesta recta final?
M'espero, bueno, lo mismo, ¿no? que estamos viendo al final, rezando cada semana para que tanto Castelldefels como Sant Joan Despí vayan pinchando y vayan dejando algún punto, y los demás seguir luchando. Sí. Al final nosotros estamos ahí, que estamos intentando aguantar y de momento lo estamos consiguiendo con bastante buena nota. Sala 3 que lo tenemos por detrás, Cornellá, Español, lo mismo, ¿no? Al final yo creo que estamos todos intentando empujar, intentando no descolgarnos y al final ese es el objetivo, seguir sumando y cuando llegue el último partido de liga, pues esperar que los de arriba hayan pinchado para poder también tener opciones a subir.
Es muy difícil, ¿no? L'ascens, potser.
Bueno, al final subiendo de 14 equipos, subiendo solo dos, uh-huh. Y encima en el estado que están estos dos, que al final estamos hablando de Castelldefels ha perdido un partido y Sant Joan Despí también ha perdido uno y empatado dos de 17 jornadas. Al final estamos hablando de 16 victorias y 14.
Sí, sí.
Son números muy, muy buenos. Los nuestros también son buenos. Al final son 11 victorias, 2 empates, 3 derrotas. En cualquier año no normal, por así decirlo, estaríamos luchando por ser primeros o segundo de tú a tú. Este año, al final, Castelldefels y San Juan no están haciendo las cosas muy bien, le están saliendo los resultados. Pero bueno, tenemos confianza plena en los partidos que puedan llegar, con los partidos directos contra ellos, y que en algún momento se tendrán que dejar algún punto. Entonces, esperar a que lleguen esos momentos y nosotros aprovecharlos.
Que a vegades ja no és només el treball propi, sinó també el que facin els rivals. Per cert, teniu ja data pel partit ajornat?
Sí, el 27, el jueves que viene.
Bé, ens ho apuntem, Albert. El pròxim duel doncs serà aquest diumenge, no? En quart de 5 a la pista del Magic Sants, equip també de la zona de descens. A l'anada va guanyar 5-3. Què t'esperes més o menys d'aquest partit?
Me espero lo que lleva haciendo Magic de siempre. La filosofía suya son hombres muy altos, muy físicos, con mucho fútbol sala en los pies, pero con edades bastante importantes, ¿no? Una plantilla muy grande. Entonces eso significa que en la lucha cuerpo a cuerpo tenemos las de perder, pero si nosotros movemos el balón rápido y los hacemos correr, yo creo que ellos van a estar muertos. Y ahí en su pista, por ejemplo, es una pista muy muy pequeñita, se encierran muy mucho atrás, prácticamente juegan al borde del área todos y te defienden todos dentro. Entonces, 5 personas metidas en 5 metros es prácticamente imposible encontrar un hueco.
Magic
también
siempre.
Es cierto.
Dime, perdona, Alberto, di.
Sí, no, que es cierto que cuando tú al final le metes el primer gol, ellos tienen que arriesgar mucho y es donde penalizan, ¿no? Porque es cuando dejan los huecos y es cuando es fácil matarlos, pero claro, si ese gol no entra, al final se te complica todo mucho.
No, justo te quería preguntar que Magic és un equip que això, que es sent còmode tancat, que es sent còmode quan no hi ha molta pilota en joc. No sé com teniu pensat contrarrestar aquest tipus d'equips, que bueno, és sempre difícil jugar.
Bueno, al final nosotros tenemos nuestro juego, nosotros tenemos nuestra idea, así que vamos cambiando un poco el estilo de atacar en función del rival, en función, al final es una ventaja muy buena que tenemos, ¿no? Que nos sabemos adaptar a diferentes estilos de juego, pero bueno, nuestro objetivo al final va a ser mover el balón, jugar de manera combinatoria entre todos y bueno, hacer mover al rival y los huecos aparecerán solos y aprovecharlos.
Alberto García, porter del Club Futbol Sala Sant Boi, gràcies per parlar amb vosaltres, felicitats per la victòria i sort per aquesta setmana.
Muchas gracias a vosotros. Saludo.
Set i 49 de la tarda, uns anuncis i tornem. Fins ara.
Vols aprendre kickboxing, defensa personal o posar-te en forma? L'Escola d'Arts Marcials Mugendo ofereix classes per a joves i adults. Descobreix els beneficis de les arts marcials a Mugendo, on et divertiràs entrenant, reduiràs l'estrès i milloraràs la teva salut i condició física. Escola d'Arts Marcials Mugendo. Els trobaràs al carrer de Sant Joan Bosco, número 33 de Sant Boi. Escola d'Arts Marcials Mugendo.
Quan el teu equip ho dona tot el camp, tu també has d'estar al 100% per animar-los. Cuida't amb Farmàcia Vet, la teva farmàcia de confiança. Ara també online. Troba més de 18.000 productes per la teva salut i benestar a www.farmaciavetfmas.com i al millor preu. Compra fàcilment des de casa i tria entre l'enviament a domicili o la recollida gratuïta a la farmàcia. I si prefereixes l'atenció propera de sempre, ens trobaràs a carrer Lluís Castells 32 de Sant Boi. Farmàcia Vet, cuidem de tu. Dishome, la teva botiga d'informàtica de confiança a Sant Boi. 24 anys al teu costat, oferint-te el millor servei tècnic amb pressupostos personalitzats i reparacions express. Porta el teu ordinador i el reparem el mateix dia. A la nostra botiga trobaràs material en stock i si no ho tenim, no et preocupis. T'ho portem l'endemà amb els preus més ajustats. I si ets una empresa, a Dishome t'oferim assistència en hardware, xarxes i configuracions perquè tot funcioni sense problemes. Dishome, ens trobaràs al carrer Rosselló, número 90 de Sant Boi. Dishome, la millor solució informàtica per tu.
Està buscant millorar la seva qualitat de vida amb una millor audició? Descobreixi el Centre Auditiu Llobregat, el seu company de camí. Amb tecnologia d'última generació i un equip de professionals dedicats al seu benestar, li oferim solucions personalitzades per a cada necessitat auditiva al millor preu. Visiti'ns al Centre Auditiu Llobregat, on la seva audició és la nostra prioritat. Sol·liciti la seva cita avui mateix per telèfon o WhatsApp al 649-84-20-20. Ens trobarà a la plaça de l'Ajuntament número 14 de Sant Boi. Centre Auditiu Llobregat. Torni a escoltar la vida amb nosaltres.
Falten 8 minuts per les 8, seguim repassant l'esport local de la ciutat.
I passem la pilota dels peus a les mans perquè estàvem parlant de futbol sala i ara parlem del bàsquet Sant Boi.
Sí, perquè el primer equip femení ha caigut 48-44 a la pista del Sant Joan d'Espí, però amb la resta de resultats de la jornada ha aconseguit sortir de la zona d'ascens. Ens explica la jugadora Elena Lizcano.
El partit de dissabte va ser un partit molt intens, on l'equip va donar la cara i els van plantar cara a les terceres de la Lliga. Vam tenir opcions de guanyar el partit fins als últims segons, però al final van acabar guanyant elles. Però no hem de baixar el cap amb aquests partits, és un partit que es podia perdre, però hem de veure que som capaces de guanyar qualsevol, de plantar-li cara a qualsevol de la Lliga i de poder guanyar els 6 partits que ens queden. I bueno, l'equip jo crec que està en un moment de creixement, que ens estem trobant totes còmodes ara i estem sabent aprofitar els nostres punts forts i saber combinar-los les unes amb les altres.
El primer equip masculí, en canvi, no ha pogut sortir de la zona d'ascens. L'equip de Miqui Platel ha perdut 66-62 en un duel clau davant del bàsquet Molins. Ho repassarem tota aquesta setmana, perquè aquesta derrota complica molt el mantenir-se a la primera categoria, ja que l'equip Sant Boià està a 3 victòries a la permanència a falta de 5 jornades.
Seguim parlant de bàsquet, perquè el Bàsquet Lloure ha guanyat 69-54 davant el Pallejà, recuperant-se de l'última derrota a Esparreguera. L'entrenador Josep Lloure ens explica la situació de l'equip.
A partir d'aquest cap de setmana, després d'haver perdut la setmana anterior contra l'Esparreguera, i a pesar de ser contra el Pallejà, que és un dels últims classificats, no era un partit senzill a nivell mental, i de fet el partit no va ser fàcil. Ens va costar molt entrar en joc a la primera període, i al segon període vam trencar el partit i vam viure de l'avantatge que vam obtenir aquest període. El millor de la jornada va ser la derrota del Casal Vilafranca, que és el nostre rival actual per la segona plaça, contra els que juguem aquest cap de setmana al seu camp, on es pot decidir pràcticament qui tanca com a segon el nostre grup aquesta temporada. O sigui que serà un partit de vital importància. Esperem poder entrenar el millor possible, amb bones condicions, sense lesionats, i arribar amb totes les expectatives i il·lusió al partit de la propera cap de setmana.
Això ens comentava Josep Gelabert, i recordem que l'equip de Sant Boi ha tornat a la tercera posició de la primera territorial, amb un partit menys que el segon, que, com ha dit l'entrenador, és el seu pròxim rival. Del bàsquet ens anem a l'handbol Cooperativa Sant Boi, Albert.
El primer equip femení aconsegueix una victòria importantíssima al Pau Gasol, guanyant 37-27 al Montmeló, un rival directe a la lluita per la permanència. Per la seva banda, el primer equip masculí ha guanyat per la mínima contra l'últim classificat, imposant-se 32-31 al Vilanova i la Geltrú. El Samu Rodríguez torna a la cinquena posició de la Lliga Catalana d'Or, a 3 punts del quart classificat.
Acabem la bateria parlant del Club Vòlei Sant Boi, on el primer equip femení ha guanyat 0-3 a la pista del vòlei Ametlla. Després de l'última derrota contra les Plugues, l'equip de Sant Boi torna a la segona posició de la fase de permanència. Ens explica el partit la capitana Maria del Mar.
Este fin hemos jugado contra Ametlla, en el cual hemos conseguido una victoria de 3-0 bastante contundente, en el que hemos sabido demostrar nuestro mejor juego y hemos sabido llevar el ritmo del partido todo el rato. Sí que es verdad que era muy importante ganar este partido, ya que al conseguir estos 3 puntos conseguíamos ponernos a 9 puntos de la quinta de la clasificación, lo cual nos sacaba de la zona de descenso, que es de las prioridades ahora mismo del equipo. Y además, Ametlla siempre ha sido un equipo bastante difícil como rival, ya que tienen un juego bastante diferente al nuestro y nos lo complicaba. Entonces, al venir con estas dos motivaciones, el equipo estaba más unido, hemos jugado muy bien y hemos podido demostrarlo en el resultado.
El primer equip masculí també ha guanyat i ho ha fet 1-3 a la pista del vòlei Mataró. El jugador Josep Soler ens explica el partit.
Doncs teníem moltes ganes de jugar contra Mataró perquè, bueno, en aquell moment ells anaven quarts i nosaltres anàvem tercers. Llavors eren com, bueno, el nostre rival, un dels nostres rivals directes. I, bueno, al partit vam sortir a guanyar els 3 punts, vam sortir a donar-ho tot. El Mataró té molt bon equip, ho vam veure, té un equip de jugadors molt joves i amb molt de físic potencial per jugar a vòlei. I llavors, doncs, bueno, nosaltres vam utilitzar, els nostres jugadors van utilitzar l'experiència que tenen de jugar tants anys i, bueno, doncs al final l'experiència sembla que va guanyar el físic. I molt contents d'aquests 3 punts i, bueno, a seguir així a poc a poc fins bueno, a aconseguir el nostre objectiu.
L'equip de Sant Boi assuma la cinquena victòria consecutiva d'aquesta fase d'ascens, trobant-se en tercera posició on pot entrar als play-offs per ascendre a la primera divisió.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Som gent de carrer i aquest ha estat el programa. Un dilluns més, una setmana més, aquí a Ràdio Sant Boi. Albert Vilar, moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Gràcies a tu.
I a tu, Eloi, i una forta abraçada, eh?
Gràcies, tot i la secció, molt bé el programa.
Al final, no ha estat tan malament com et pensaves, potser.
No, ha estat bé.
Bueno, t'has sentit comprès, acompanyat?
Sí, sobretot això, acompanyat per més gent, més que el diu.
Home, i tant que sí, això és l'objectiu de la ràdio, intentar fer-vos companyia, que us ho passeu bé, de la mateixa manera que ho fem nosaltres. Així hem inaugurat aquesta setmana, dimarts, dimecres i dijous, ja sabeu que tindreu més de gent de carrer. Fins demà. Que corri, que el dret que ho senti, em prenguin calma, el que vingui no repenti, que em brigui de mi mateix perquè serà això mateix quan ho aprengui, intentar fluir pels meridians i no pels nervis. Cada vegada que sona aquest rima s'altera la pera que porto dins, acompanyada de l'atmosfera que solta la lluna, s'arriba la nit, ella no espera que surti sol, tots la seva llum il·lumina el camí, no es deixa portar per la ira del crit, escolta l'amor per poder seguir. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. L'espelma encesa és el que sempre ha guiat els impulsos de força major que no hem controlat, per moments feliços efímers pendents de valorar promeses que s'emporta el vent, penes superant el mar, agafo la katana amb ganes, vaig a tallar aquest...